El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i parlem ara només començar de l'Hospital de les Joguines, el lloc on es dona una nova vida a les que necessiten alguna reparació. Més de 100 joguines l'any. Això és el que reparen a l'Hospital de les Joguines de Gràcia i l'únic, de fet, que hi ha a Espanya. Es va fundar l'any 2017 de la mà de la Noemí Batllori i avui tenim el plaer de parlar amb ella. Noemí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que és l'únic hospital de les joguines que hi ha a Espanya, no?
Bueno, com a lloc que es conegui així oficialment de reparar joguines, sí. Després, si hi ha altra gent que de manera més informal arregla joguines, segurament que sí.
Clar,
que el país és gran, però...
Sí, clar. Què és el que feu?
El que fem nosaltres és, bàsicament, el servei d'arreglar joguines per encàrrec. Com porten les joguines, fem un diagnòstic, donem un pressupost aproximat i l'arreglem, i després la venen a recollir.
Uh-huh. I, clar, imagino que et va venir d'algun lloc, no?, aquesta afició per les joguines, per reparar-les, en aquest cas. Com va néixer tot plegat?
Doncs, mira, la idea va néixer quan la meva filla, la Gala, era petita. Ara té 11 anys, però llavors hauria tenir 2017... 4 anyets, estàvem a casa, 3 anys o així, deuria tenir, estàvem jugant a casa i una joguina es va trencar. I, bueno, ella va tenir un disgust i jo vaig fer com que l'arreglàvem i la curàvem i la portàvem a l'hospital i l'abraçàvem i, bueno, li dedicàvem una estona a aquella trencada que havia tingut i aleshores vaig veure que el disgust se li passava. Mm-hmm. I em vaig apuntar com que allò havia estat una bona idea. Mm-hmm. I al cap d'un temps, al cap d'un parell d'anys, ho vaig reprendre.
Clar, suposo que els hi tornes aquesta il·lusió als nens i a les nenes, no?, amb aquestes joguines reparades.
Sí, nens i nenes, i no tant nens i nenes, perquè quasi tothom que ve són adults, que em porten o bé la seva joguina de quan ells eren petits, que s'ha trencat, o que li tenen una estima en una joguina, o la joguina d'algun net, o havia sigut dels fills i ho volen arreglar pels nets.
Mm-hmm. Clar, teniu molts tipus de clients, no? També suposo
sí.
Que, clar, en aquest cas, si dius que no és gent tan... No són nens i nenes només, també suposo que deuen ser records, no?, més enllà d'una joguina simple i normal.
Sí, són... Són records i al final és aquesta infància que tots tenim a dintre, no? És aquest trosset de nen i moltes vegades jo el que dic és que és posar una mica, bueno, sobretot la gent més gran que veig així com més fràgil, que venen encorbats amb el bastó, tampoc són tants, però vull dir que em ve gent molt gran i que s'ha desplaçat fins aquí per portar-me la joguina, doncs suposo que són... Bueno, hi ha aquesta intenció de cuidar aquell nen que encara tenen a dintre o aquell nen que van ser. Mm-hmm, i hi ha tota aquesta part emocional.
Clar. Quines són les joguines més freqüents que arregles en aquest cas? Com són? Quines són?
El més habitual són nines, o sigui, hi ha com grans grups. Unes són nines, tant nines antigues com nines d'ara, doncs que jo què sé, també ha caigut la pestanya, o se'ls ha trencat un dit, o el gos ha mossegat un braç, o s'ha descosit una part de la panxa, o les antigues, que és més en tema de les gomes, que abans funcionaven amb gomes, totes les articulacions. Després hi ha tot una altra part, que diríem que són tots els adraps, tots els peluixos, que això és més per temes de bebès o de... I, bueno, inclús no tan bebès, adolescents o gent que porten el seu peluix de quan havien sigut nens, que està molt vell, que ells no gosen rentar-lo i arreglar-lo una mica, doncs els hi faig aquesta conservació de posar-los més espuma i posar-los una mica a punt. I després tot el que són més joguines més com convencionals de fusta, que s'ha trencat, que s'ha perdut una peça, llavors s'ha de tornar a construir la peça... Mm-hmm. Bueno,
tota una varietat.
Sí.
Clar, suposo que no deus tenir una o dues joguines només, deus tenir moltíssimes. Com ho fas per tal d'organitzar-les i després tornar-les al seu propietari? Com t'organitzes en aquest cas?
Doncs mira, això... Primer vaig començar, com que eren poquetes, doncs, bueno, anaven entrant i les anava deixant allà i després vaig veure que això havia de... com d'endreçar una mica i que cada una tingués com un codi, perquè a vegades em trucaven i em deien com tens la meva nina? I jo pensava, nina, doncs si tinc 8 o 10, saps? No, aquella que tenia la panxa... I, bueno, vaig dir, això tinc que... ho haig de numerar. Llavors, de manera natural em va sortir, doncs, tinc com una numeració en un tampó i a cada joguina que ve li poso una gometa amb una etiqueta que té un número, diguem un codi, doncs posem, per exemple, el 333, no? Després tinc una llibreta d'ingressos on també escric el 333 amb el nom de la persona que m'ho porta i un telèfon, que és el mateix número que després li he posat a la seva joguina, i aquesta persona s'emporta una targeta de l'hospital amb aquest mateix número, de manera que quan em truquen em demanen per la 333.
Clar, exacte.
Una mica fent el símil que també passa als hospitals, no? Que portem tots la pulsera.
Exacte, sí, sí.
Per identificar-nos.
Clar, per això, d'aquí el nom de l'Hospital de les Joguines, no? Al final és la vida real, però en aquest cas, doncs, amb les joguines. I les persones que venen, com ho fan? Te la donen així normal? T'expliquen el que volen arreglar? I ja està, no? I ja t'encarregues tu.
Sí. Normalment em diuen quin és el problema que hi ha, fem el que em dic el diagnòstic, i, bueno, doncs aquí haurem de canviar el braç, o t'haig de cosir la panxa, o haig de treure un nou patró de tota aquesta part i ho hem de tornar a cosir, no? Fem una mica el diagnòstic i els explico el que els faré i això ho puc fer o en persona quan venen o a vegades que només enviem-me una foto i diem el que ha passat, doncs pues, se li ha trencat aquesta no sé què, llavors ja només amb la foto veig el model de la joguina i ja més o menys també els puc fer un diagnòstic, saps? Jo li faria això i això i això i costaria tant.
Clar, és molt car reparar una joguina?
A veure... Podria ser molt car, perquè al final són bastantes hores. El que passa que, bueno, si fos molt car, encara costaria més que les arreglessin la gent. Aleshores, com que, bueno, jo no només tinc aquest projecte, tinc un taller de maquetes aquí al barri de Gràcia i tinc altres potes que m'aguanten, per dir-ho d'una manera, doncs l'Hospital de les Joguines... No, el servei no és... No puc posar un preu l'hora, perquè llavors... ningú ho faria, saps? Faig una mica un diagnòstic així una mica per sobre i el que sí que demano és que no tinguin pressa, vull dir que normalment dono dues setmanes de...
per fer-ho.
Per fer-ho, vull dir que si m'entra una cosa abans que és més urgent, que està més ben pagada en el sentit de que em sostén més el taller, vull dir que, bueno, vaig intercalant un tipus de feina amb un altre, i l'hospital va avançant a un ritme, i hi ha altres feines que avancen a un altre ritme.
Clar, suposo que el preu deu com diferenciar-se una mica, no?, depenent de la reparació que s'hagi de fer, no?, depenent de, per exemple, si se li ha caigut a una nina una pestanya, o si s'ha de reparar, per exemple, tota la panxa d'un nino, no?
Exacte. Jo calculo una mica les hores, com que ja n'he fet bastantes, pues hi ha feines que repeteixen, llavors jo les tinc bastant comptabilitzades. Per exemple, quan són peluixos que han perdut com tota una part de la pell, que jo haig de fer puntades amb llana, això són moltes hores, llavors jo sé més o menys per on aniria el preu. Ja ho tinc comptat de tres vegades.
I per on aniria?
Doncs una cosa així com el que t'estic dient, sobre uns 120 euros.
I una cosa una mica menys greu, diguem?
Una cosa menys greu com, per exemple, un canvi de gomes d'una nina antiga que s'ha de canviar tot el sistema de gomes. A veure, n'hi ha unes que tenen més intríngulis menys, podria anar entre els 25 i els 50 euros.
Vale, d'acord.
Saps? Perquè et facis una idea.
Clar, deixant de banda el preu i la part més professional, també imagino que hi ha com una ensenyança, no?, al darrere. Quan un nen o una nena venen, per exemple... sobretot els més petits, en aquest cas, venen amb una joguina trencada, el fet de no tirar-la i tenir una altra ràpidament a les mans de nova, també els hi dona com una mena d'ensenyança, no? Els fa entendre que les coses es poden arreglar, que amb paciència doncs, es pot treballar amb això i que tot té arreglo, no?, al final, d'alguna
sí,
manera.
Sí, bueno, que també és una mica... els valors que difon el projecte en si, no? Clar. Això de l'hospital de joguines és que les joguines es poden arreglar, vol dir que les coses es poden arreglar, que els disgustos, si ens cuidem i ens abracem i ens mimem, pues, també s'arreglen. I, bueno, és una mica... El bonic que trobo del projecte és que pel nen, quan el nen arriba a aquest món, per ell la joguina és com el primer objecte que té fora d'ell mateix, no? Amb el que interactua. Llavors, que aquest objecte, que és com ell estructura el món, li serveixi per entendre que les coses poden arreglar, bueno, trobo que és...
Clar. I més en el món en què vivim, que tot va tan ràpid, i quan ja deixes una cosa tens una altra a les mans i no et dona temps d'acabar d'assaborir les coses a poc a poc, no? En aquest cas, doncs, arreglant una cosa i fent que tingui una utilitat molt més llarga i una vida molt més llarga, doncs també es viu diferent, crec jo. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Vull dir que això també tot és aprenentatge, no? I portar el nen fins a venir aquí amb el teu net i deixar la nina aquí i veure que aquí hi ha tot la gent que també ha portat el seu nen a arreglar i, bueno, dedicar-li aquest temps a la cosa que s'ha trencat, bueno... Tot és ensenyant-se, no?
Exacte. Doncs, Noemí Batllori, de l'Hospital de les Joguines, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I explicar-nos tot el que feu. Gràcies.
Molt bé. Gràcies. Adéu.
Parlem ara de felicitat, perquè segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta no costa gaire. Han demostrat que moltes societats amb ingressos monetaris molt baixos tenen nivells de satisfacció vital notablement alts comparables als dels països rics. Un tema del que volem parlar amb la doctora Sara Miñarro. Sara, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta felicitat i d'aquest estudi que heu fet a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental. Perquè, clar, com és que països potser més pobres són més feliços que no pas en els països més rics? Això és així, realment?
Doncs, bueno, segons el nostre estudi, sí. Nosaltres hem entrevistat a més de 3.000, a gairebé 3.000 persones, de les quals gairebé la meitat no té ingressos monetaris, i bueno, el resultat que hem obtingut és que tenen un nivell de felicitat molt alt, que reporten un nivell de felicitat molt alt, tot i tenir molts pocs diners.
Uh-huh. Clar, això, a què es deu? Com és que són més feliços els que tenen menys recursos, podem dir? És perquè tenen potser una visió de la felicitat molt més limitada o a què es deu això?
Bueno, això és potser el pas següent, no? En aquest estudi no hem pogut investigar els motius de que estiguin tan satisfets amb la seva vida, però bueno, fa un parell d'anys sí que vam fer un altre estudi en més detall, on sí que els vam preguntar què era el que els feia més feliços, i en aquell cas ens van dir que les relacions familiars i socials i les experiències, sobretot en la natura, eren els temes que més recurrents. Mm-hmm. I després hi ha altres estudis que també han investigat, han començat a investigar aquest tema, i també ha sortit, per exemple, l'espiritualitat com a un factor bastant important.
D'acord. Clar, tot això és potser, no, a la societat aquesta en la que vivim nosaltres, potser ens preguntem, no, de que potser és que coneixen poc que hi ha més enllà, no, del seu país, de la seva manera de viure, no? Potser estan més limitats i en aquest cas es conformen amb menys, i en canvi les persones que potser tenen una vida més rica o disposen de més diners, doncs són menys feliços perquè volen aspirar sempre a més, no? Pot ser aquesta necessitat de sempre voler més la que ens faci més infeliços als altres?
Bueno, jo crec que el que ens ensenya aquest estudi és que les persones poden tenir una qualitat de vida bastant alta sense necessitat de grans béns materials, no? I això a nivell de sostenibilitat, no? I dels canvis que hem de fer com a societat, doncs ens dona una mica d'esperança de que no és necessari aquest creixement econòmic extrem basat en extreure recursos de la terra.
Mm-hmm, exacte. Exacte. Al final, doncs, hi ha també una relació, no?, entre sostenibilitat i felicitat. En aquest cas, la frase que sempre és molt coneguda de si els diners donen la felicitat o no, doncs, amb l'estudi que heu fet, demostraria que no, no?
Exacte, sí, sí. De fet, és el primer estudi global a societats així de petita escala on tenim una mostra tan gran fent la mateixa pregunta, fent servir els mateixos mètodes que els estudis més importants i més rellevants com l'Informe Mundial sobre la Felicitat. I, per tant, bueno, el nostre estudi qüestiona de manera molt creïble, molt convincent, la relació entre diners i felicitat que s'havia demostrat o fins ara.
Abans comentaves el fet de l'espiritualitat, no? De, per exemple, aquesta espiritualitat, de que les connexions amb la natura i de tot aquest entorn doncs, pot influir bastant en la recerca d'aquesta felicitat i que és alguns dels factors importants, no, a l'hora de tenir en compte per ser feliç. Clar, potser viure en una ciutat gran, en aquest cas, no, fora dels pobles, perquè diuen que potser la gent dels pobles acostuma també a ser més feliç, no, que acostuma a viure amb menys estrès del dia a dia, doncs el fet d'estar en contacte amb aquesta pau, no, amb aquesta natura, doncs pot ser realment significant, no, en aquest sentit també.
Sí, sí, exacte. És a dir, quan vius en un lloc més petit, amb no tant d'estrès i tantes preocupacions, doncs tens més temps per dedicar temps a la gent que t'estimes, als teus amics, a fer coses per tu, a fer coses a la natura, a observar i disfrutar dels petits plaers, i jo crec que això és una mica el que es veu més en aquestes societats, no? I també en els pobles petits, per exemple.
Clar. Sí, sí, totalment. En el dia a dia, quan vivim en una ciutat gran, doncs és frenètic, no? I anem tots amb rapidesa, anem tots agobiats i al final, quan et pares a pensar i quan vius potser en un poble més petit, tens més aquest temps, no, de pensar en la felicitat i de pensar en altres coses que no pas tot que vagi tan ràpid, no? Doncs seguirem pendents d'aquest estudi, de com avança aquest estudi que heu fet sobre la felicitat i doncs parlarem de que no costa gaire i també ens anirem plantejant en el dia a dia si realment és així. Sara Miñarro, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
Gràcies a tu.
I ara parlem de l'ANIMAC, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que ha tancat la seva 28a edició amb una xifra rècord de 30.000 espectadors entre assistents a les projeccions, tallers i d'altres activitats. De fet, el certamen ha fet ple a totes les conferències i la seva directora, la Carolina López, n'ha destacat la seva qualitat. Amb ella en parlem sobre el tema. Carolina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem que la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'ANIMAC, ha durat 4 dies i ha projectat moltíssimes pel·lícules, en aquest cas també organitzant diferents tallers i exposicions, no? Tota una sèrie d'activitats.
Sí, han estat 4 dies plens d'activitats, a més per tot tipus de públic, des del públic familiar, sobretot, al cap de setmana, projeccions com la pel·lícula Linda de l'Epulet, per exemple, una producció francesa molt divertida i artísticament una meravella. També hem tingut tot un públic dintre i fora de la ciutat, jove, un públic adolescent que ha vingut a veure aquestes pel·lícules, sobretot d'anime, que hem programat, i també un públic de professionals i joves professionals i futurs professionals, amb estudiants d'animació d'arreu d'Espanya. Vull dir, hem tingut la presència de 20 escoles, universitats de tot Espanya, amb més de 700 estudiants d'art i animació, o de disseny, o fins i tot de videojocs. Uh-huh. O sigui que el certamen ha congregat a públics molt diversos i, com has dit, les conferències han sigut l'estrella aquest any a nivell de números, de visites. Realment han estat molt ben ateses, jo crec, doncs perquè els ponents han sigut molt potents. I han mostrat també el talent que tenim sense sortir de les nostres fronteres. Per una banda, doncs, hem tingut la presència, doncs, de professionals catalans com el Toni García, que ens va explicar com s'aplica la intel·ligència artificial en els processos de producció d'una pel·lícula com la que va dirigir fa 3 anys d'Atacant els tres mosqueteros, que és més un tema d'indústria, no? També hem obert aquí una línia AnimacTech per explicar tots els temes tècnics i tecnològics, no? Com combinar-los amb aquesta creativitat en la qual hi creiem molt, humana, lògicament. I després també doncs, en aquestes conferències vam tenir el director d'art de Robot Dreams, el José Luis Ágreda, que com saps Robot Dreams és la pel·lícula que està nominada als Premis Òscar. També va passar la productora que ha guanyat un Premi Goya amb una pel·lícula, amb un curtmetratge que vam tenir, que és Tu Virto o no Tu Vir, però és que a més és la productora del Sueño de la Sultana, una pel·lícula que vam projectar com a part de la retrospectiva que li vam dedicar a la Isabel Erguera, i també una exposició amb tots els originals fets al llarg de pràcticament 15 anys, no?, d'aquesta pel·lícula fabulosa i única, que és El Sueño de la Sultana, de Isabel Erguera. I ella també va donar una conferència que també va estar molt ben atesa. I també una de les conferències que va agradar molt va ser la de la Núria García Blanco, que és una realitzadora, productora magnífica, que ha estat 10 anys amb una de les productores més top europees, i que a Irlanda, i que es diu Cartoon Saloon, per als que coneguin, és una grandíssima productora amb un ADN molt artístic, a més, i ella doncs ha dirigit la seva primera sèrie, que es titula Silly Sundays, i ens la va venir a presentar i parlar de com havia treballat tot els temes artístics i també del tema de la no violència amb els infants, fins i tot amb frases o amb situacions que tenim molt interioritzades com a normals, no? I que creen doncs unes relacions de poder a vegades, o de no entendre, o de no escoltar lo suficient. I va ser molt, molt interessant, la veritat. O sigui, jo crec que les conferències han estat molt interessants, i després, com sempre, doncs, les projeccions, la joia de la corona de l'Animax són els curtmetratges, perquè ja saps que són les seccions oficials, estan composades les nostres 3 seccions oficials de curtmetratges guanyadors. Jo crec que el públic té molt bon gust, només tenim premi de públic, però realment van fer una tria fabulosa de totes 3 seccions, el Crit Animat, Futur Talent, que són pel·lis d'escoles d'arreu del món, i també de curtmetratges. I també són unes sessions que van generar molt, molt interès.
A més, si parlem de públic, hem de parlar de rècord d'espectadors, no? I també de que és l'edició potser, diguem, la més diversa, no? Perquè heu trencat barreres amb aquesta edició, amb aquest certamen, i ho heu fet a través de que tot el públic pugui accedir, no? A través de la introducció del llenguatge de signes i també la programació de sessions especials per persones amb trastorn de l'espectre autista. O sigui, al final us heu adaptat, us heu obert camí, en aquest cas també, i heu fet que estigui accessible per tothom, no?
Sí, aquesta ha sigut la idea. O sigui, hem adreçat la diversitat, per una banda, des de la pròpia programació de pel·lícules, amb aquestes sessions també doncs, d'Animac Tranqui per persones neurodivergents, amb tot un seguit de continguts, o fins i tot que han recorregut transversalment tot el programa, no? La multiculturalitat també de llengües, amb El Sueño de la Sultana, que és una pel·lícula que té 5 llengües diferents, no? En un mateix llargmetratge. O d'altres títols, no? De llargmetratges, de curtmetratges. També ho hem adreçat a través de xerrades. És molt important no només mostrar les pel·lícules, sinó també parlar, no? de com arribem, no? De com arribem a aquesta diversitat. Per això han vingut l'associació, representants de l'associació MIA, que és Mujeres en la Indústria de l'Animació, que ens van parlar de dades, que ens va parlar de com s'està incorporant la dona en llocs de responsabilitat, no? Dintre del procés de producció a nivell indústria. Ens van, com a exemple, van portar un cas d'èxit, perquè elles tenen, a més, bueno, doncs tot un programa interessantíssim de suport, d'ajut a les dones que volen dirigir, perquè dones hi ha moltes en la indústria, però en tasques de direcció menys, moltes menys, i aleshores ens van venir a mostrar doncs, un cas d'èxit, que és Rock Bottom, que és una pel·lícula produïda de producció catalana, produïda per Alba Sotorra. Va venir la seva directora, la cap d'animació, també, per explicar-nos una mica doncs, com això, no? com havien arrencat aquest interessantíssim projecte sobre la vida, la música del Robert Wyatt. a banda d'això, d'aquestes xerrades, d'aquest esmorzar que vam tenir de diversitat, on molts autors, productors, ens vam plantejar, no?, en quin punt estem, quant camí ens queda per recórrer, o sigui, per una banda, celebrar el que ja s'ha aconseguit, però encara reivindicar el camí que queda per recórrer, o fins i tot també com la tecnologia ens pot ajudar a fer els continguts d'animació i de videojocs més assequibles, no? Va venir l'Enrique García de Fundació 11 a explicar-nos com això es podia fer a través d'unes armilles hàptiques, o sigui, tecnologia punta, no? I per una banda, doncs això, no? Com et dic, parlar del tema, i la tercera és la que comentes, de fer accessible a un públic més gran de l'habitual els nostres continguts, que no necessàriament, a vegades sí que han sigut continguts pensats en un col·lectiu, com és el cas, per exemple, del taller que va fer aquest mateix Toni García amb nanos del col·lectiu de Down Lleida i d'altra gent, perquè també van haver-hi estudiants que van estar formant part d'aquest taller, i també un gran animador, que és el Lluís Viciana. Vull dir que va ser un taller molt maco. En aquest cas sí que he pensat per aquest col·lectiu, però van haver-hi d'altres sessions que eren pel·lícules que podien perfectament, que formaven part del programa, però que es van fer accessibles, com dius, doncs amb la llengua de signes o amb subtitulat per sords, etc. Aquí, la veritat, va ser un camí molt bonic, perquè vam aprendre molt de les institucions que fan una feina molt loable, que ha portat molts anys fent això, no? I que realment ens van ajudar molt a entendre com funcionen els col·lectius, com ens podem adreçar amb ells, quin tipus d'adaptabilitat necessitàvem, i des de, doncs, el propi Down Lleida, després totes les institucions de la ciutat, de l'Ajuntament de Lleida, ens van ajudar moltíssim, i també Fundació 11. Hem après moltíssim aquest camí, i a mi m'encanta, perquè jo trobo, doncs, que hem iniciat un camí que jo vull que continuï, doncs, el fet que aquestes sessions puguin ser més accessibles per tothom.
Per tothom, exacte. Exacte, i a més, no és un festival només per nens, no? Parlàvem dels estudiants d'aquestes escoles que han pogut assistir i conèixer de primera mà l'Animac, però també és per adults, o sigui, hi ha molta varietat de públic, no només per aquestes persones i aquestes sessions especials de les que parlàvem, sinó també en qüestions de franja d'edat, en projeccions que tracten temes també amb sensibilitat, no? I amb una imaginació desbordant, com dieu, sense límits de llenguatge. Al final, doncs, tot el públic pot assistir, tant adults com més joves, com públic més petit, no?, més nens i nenes, i és accessible, doncs, per tothom. Sí que és cert que un dels punts destacats que us fan especials, o que dieu que us fan encara més especials, és la localització del festival, el fet de que es faci a Lleida i que sigui un punt de trobada, doncs, fora de les ciutats més grans i fora del públic més ampli, no? En aquest cas, que es faci a Lleida, doncs, fa que sigui com més íntim, i a la vegada que vagi realment qui vulgui anar, no?
Sí, quan els públics, et diria que el 80% del programa de l'Animac és per joves i adults. Uh-huh. O sigui que ho tenim claríssim. Des de fa molts anys, a més, el festival té ja 28 anys. Des de fa 28 anys, nosaltres estem programant animació per un públic jove i adult, principalment. I després, quan a la localització del festival, efectivament, i no només és el nostre cas, sinó que la majoria de grans festivals o els festivals més notables de cinema i d'animació arreu del món es fan no precisament a les capitals o a les ciutats grans, clar, perquè és en una ciutat mitjana i fins i tot petita on funcionen millor, perquè es tracta de crear, de que sigui un punt de trobada, de crear un ambient, i en una ciutat gran moltes vegades queda dissolt, no? Uh-huh. Aquest ambient d'aquest festival. I en el cas de Lleida, doncs, ve moltíssima gent, són uns dies que ve moltíssima gent d'arreu, i que troben en l'Animac un lloc de trobada, doncs, entre el públic, els artistes, els professionals, i es crea aquest any, especialment, va haver-hi un ambient fabulós, I precisament el que, sobretot després de la pandèmia, el que hem promocionat o volem, i jo crec que ho hem aconseguit, és que sigui un punt de trobada, perquè les virtualitats estan molt bé, ens ajuden moltíssim, però no hi ha res tampoc doncs, com trobar-te cara a cara amb la gent, i sobretot en un ambient de veure, de consumir cultura, de parlar-ne, d'un lloc de debat, d'aprendre i de compartir experiència.
Exacte. En quin moment diríeu que es troba en aquests moments l'animació catalana, tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya? Com ho veieu i com veieu el futur, també?
Doncs en aquests moments, i gràcies en part doncs, a aquesta nominació als Premis Òscar de Robot Dreams, que és, com saps, una coproducció catalana, està tenint una visibilitat brutal. Hi ha moltíssima indústria que té una tradició molt gran, tenim molts bons productors a Catalunya i a Espanya també. És una indústria que està en creixement constant, perquè no només agafa les pel·lícules, els curtmetratges, els llargmetratges, sinó que també l'animació s'expandeix a tot un seguit de nous formats, no? Immersius, formats interactius, els videojocs, o sigui, que és un àmbit que està a nivell industrial molt en expansió i que creativament doncs, hi ha més propostes que mai, hi ha més llenguatges. Nosaltres des d'un lloc privilegiat que és l'animat, perquè rebem pel·lícules de tot el món i moltíssimes pel·lícules també d'escoles, d'estudiants, que tot just han fet la seva pel·lícula de graduació, i és un termòmetre fabulós per veure què és el que interessa a la gent més jove, el que és ja doncs, present, futur, no? Uh-huh. I aquí veiem precisament doncs, que s'han multiplicat les propostes i la qualitat és fabulosa. A Catalunya tenim moltíssimes escoles d'animació que abans, doncs, no sé, fa 10-15 anys realment es podien comptar amb els dits d'una mà, i ara s'han multiplicat, i això també fa que la qualitat pugi moltíssim. Mm-hmm. I a més, que és una indústria molt internacional i sempre ho ha sigut. O sigui, és la indústria més internacional audiovisual que tenim, o cinematogràfica, que tenim a Catalunya i segurament també a Espanya. Vull dir que des del començament ja es procuren coproduccions amb països europeus, amb Canadà, Estats Units, amb Xina, fins i tot. Vull dir que és una indústria que d'entrada té un caràcter molt internacional, i aleshores les nostres IPs, per exemple, bueno, Intellectual Property, els nostres personatges, o com els vulguis dir, es passegen i viatgen per tot el món. Les tres bessones, per exemple, doncs, que vam tenir la Roser Capdevila precisament aquest any com a premi trajectòria, i doncs han estat distribuïdes a 140 països i traduïdes a 40 llengües. És difícil trobar segurament una pel·lícula o una sèrie. Sí que és veritat que tenim ara, comencem a tenir també sèries d'èxit, no? Però que realment d'aquesta sèrie ja fa uns quants anys, perquè és dels 90, i això, no? I fins i tot abans d'aquestes tres bessones, doncs també hi han hagut personatges doncs, que han triomfat també més enllà de les nostres fronteres.
Mm-hmm. Sí, parlem d'èxit, de professionals que cada cop, i això és molt positiu, doncs es volen dedicar i volen apostar per això, i també doncs, d'aquest èxit de les tres bessones, no? Que sembla que mai passa de moda, i també està molt bé doncs, que els nens i les nenes recuperin els mateixos dibuixos que han vist potser els seus pares, els seus germans i familiars seus de fa tants anys, no? Al final, doncs, que s'hagi donat aquest premi trajectòria a Roser Capdevila també és una senyal de que funciona el sector i de que hi ha esperança de cara al futur per tots aquests professionals que vulguin apostar i presentar els seus projectes. Així que boníssima senyal, i també sabent que l'Animac any rere any, doncs, acaba aconseguint xifres de rècord i moltes activitats per davant. Així que moltíssimes gràcies, Carolina, per parlar-nos de l'edició d'enguany, i ara a preparar la següent, que segur que venen moltes més novetats i molts més projectes per endavant. Gràcies.
Sí, i tant, ja estic preparant la propera, ja tenim moltes idees. Nosaltres a l'Animat apostem moltíssim pel jove talent i per aquests projectes que encara s'estan couent, que encara s'estan preparant. Uh-huh. Per això tenim una activitat que es diu Incubator, on fem una selecció de projectes que ens envien i els presentem davant d'un panell d'experts.
D'acord.
Aquests projectes, més endavant, molts d'ells arribaran a port i es duran a terme i seran noves sèries, noves pel·lícules, llargmetratges o curtmetratges, i és una activitat que ha anat creixent en qualitat i en quantitat, i que també, parlant de tot aquest talent local, mostra que hi ha una generació nova que ve amb moltíssimes idees i que ens està obrint l'horitzó amb aquests nous projectes, nous personatges, noves històries, i que des de l'Animac ens encanta donar cabuda en aquesta activitat que és l'Incubator. I aquest any ha sigut, dèiem que les conferències havien estat plenes tots els dies, però és que l'Incubator va haver-hi tanta gent divendres que vam haver de posar una senyal de vídeo i allotjar una sala al costat perquè la gent és que no hi cabia, i hi havia gent que havia vingut principalment per veure aquests projectes. O sigui que si parlem de la sessió que ha estat més plena, ha sigut aquesta de l'Incubator, dels nous projectes de, sobretot d'artistes de menys.
Això és boníssima senyal i bones notícies de cara al futur també. Sí. Moltíssimes gràcies, Carolina, que vagi molt bé.
A vosaltres, a tu. Adéu, adéu.
I després de la publicitat parlem de què ha començat el Saló de l'Ensenyament. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como la pala de pádel Starby Astrun en exclusiva para El Corte Inglés, que antes costaba 350 euros y después 139. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas?
No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Saló de l'Ensenyament va començar dimecres i ens ho explica la seva directora. I aquest any el recinte de Montjuïc torna a ser un lloc de pas imprescindible per milers de joves de tot Catalunya que acabin l'ESO o el batxillerat i que han de començar a plantejar-se el seu futur acadèmic i professional. El Saló de l'Ensenyament reuneix la més completa oferta d'estudis postobligatoris amb un augment de l'oferta educativa i els serveis d'orientació. Avui en volem parlar sobre el tema amb la directora del Saló, la Laura Pararols. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem sobretot de l'edició d'enguany, no? I a més, amb aquesta ampliació de l'oferta informativa, educativa i també dels serveis d'orientació, no? Tindrem moltíssims expositors, moltíssimes activitats també i més assessorament que mai, no?
I tant, sí, enguany tindrem més de 220 expositors amb una oferta completíssima. Tenim oferta universitària, tenim també un increment de l'oferta de formació professional versus la darrera edició, i tindrem també més de 170 activitats d'orientació directament gestionades pel propi Saló, a banda de totes les activitats d'orientació que fan els propis expositors A més, doncs, també hi haurà el Departament d'Educació, que també té un espai destinat a orientació, i el Departament de Recerca i Universitats, que també té el seu espai d'orientació. O sigui que una oferta completíssima.
Uh-huh. Una de les coses que també reforça el Saló aquest any és el servei de suport i consell a les famílies, no?
Exactament. Sí, sí, hem reforçat dins del Saló en aquests serveis d'orientació. Hem ampliat aquest suport que fem a les famílies. Fem un suport sempre a l'estudiantat, al professorat també, perquè pugui ajudar les aules a orientar els nanos que, clar, normalment doncs, sabem que estan doncs, en un gran nombre molt desorientats, no? Doncs donem eines perquè aquest professorat pugui orientar ja les aules per preparar la visita. I alhora aquest any implementem també doncs, assessorament molt directe per les famílies, perquè creiem que també és un punt important, que veiem que és reiteradament, any rere any, tenim preguntes que preocupen molt en aquestes famílies, i aquest any hem cregut important doncs, fer aquest reforç també amb les famílies, que entregant-los també un kit box, que també són eines i recursos per ajudar en aquesta orientació en els seus fills.
Clar, normalment és complicat, no?, assessorar, per exemple, a un jove que no té massa clar què és el que vol fer, no sap per on tirar, perquè en aquestes edats és complicat, si no tens una vocació molt, molt clara, saber per on vols anar, i suposo que aconsellar-lo i encaminar-lo una mica tampoc deu ser fàcil, no?
No, és veritat, eh? Però comptem amb un equip de psicòlegs i psicopedagogs doncs, que el que fan és una mica doncs, en funció del perfil d'aquest alumne, de quines coses li agraden, de que alguna idea que pot tenir sobre el que voldria fer, no? I a partir d'aquí és quan fem amb aquestes eines que tenim, aquests recursos, doncs un acompanyament i realment acaba trobant una sortida, no? I veient, doncs bé, ara me'n dono compte que amb aquest assessorament, amb el que m'expliqueu, que si faig això, que seria una de les coses que potser estaria contemplant, doncs que crec que em sentiré còmode. I després el que jo dic sempre, val més fer una cosa que tu t'agradi que no. Començar una cosa que veus que no t'agrada i vols seguir fins al final perquè et sap greu pels pares, etc. Jo penso que s'ha de ser molt, molt coherent, tant també per part de nosaltres, els pares, no? De que si on tenim el fill que comença a poder cursar uns estudis i després veu que s'ha equivocat, doncs la facilitat de dir doncs no, que pugui canviar. Tots ens equivoquem en algun moment i penso que val la pena doncs, rectificar, perquè després has de fer una cosa durant molts anys i t'ha d'agradar.
Exacte, exacte. I una de les coses que, a més d'uns anys cap aquí, està agafant també una mica més de força és la formació professional, no? Hi ha un augment del 10%, I guanya protagonisme també aquest any en el sector, en el Saló, vull dir. Sí que és cert que fins ara hi havia una visió diferent, no?, de la formació professional.
Sí, és veritat, eh? Fa anys la formació professional, doncs, bueno, no, majoritàriament veiem que els nois i noies es plantejaven més anar cap a uns estudis universitaris que no una formació professional. Actualment, doncs, què està passant? Que no, que la formació professional es contempla molt més perquè no deixa de ser també uns estudis que, a banda de que també pot complementar en moltes ocasions els estudis de grau universitaris, perquè hi ha moltíssimes pràctiques, a l'inrevés també. A més, doncs, suposa el fet de tindre una inserció laboral doncs, més ràpida i això també es té molt, molt en compte, no?
Mm-hmm, exacte. Quins són els estudis, clar, no sé si això està molt clar, però quins són els estudis que normalment acaben escollint els joves? Quins són els que més triomfen?
Doncs els estudis a nivell de formació professional El sector sanitari és el que està sempre doncs, en les primeres posicions, la informàtica i la tecnologia, també la gestió administrativa i el màrqueting i publicitat, la mecànica, tenim també oferta d'estudis d'estètica i bellesa perquè també un gran nombre de visitants s'interessa doncs, per aquests estudis, no? D'energia, renovables, de disciplines artístiques, esport, comunicació, gastronomia i també aquest any doncs, amb presència important tot el tema de la intel·ligència artificial. I pel que fa als estudis doncs, universitaris, a nivell d'estudis universitaris, el que cada any veiem que va evolucionant són els dobles graus. I els dobles graus que aquest any també doncs, incorporen aquesta part d'intel·ligència també artificial, molta part d'analítica de dades per la presa de decisions, el tema de la big data, i a més també aquest any com a novetat a algunes universitats ja porten graus que cada cop més incorporen la menció dual, no? Que consisteix, com passa amb la formació professional, en desenvolupar aquests estudis en una empresa i fent una activitat laboral retribuïda, no? Uh-huh. O sigui que en aquest sentit penso que tant la part de formació professional com a nivell de graus hi haurà moltes novetats enguany.
Sí, la tecnologia i la intel·ligència artificial, la veritat és que està agafant bastanta força. I una de les coses que també es podrà trobar en el Saló és oferta formativa internacional, no? Més enfocat també cap a fora d'Espanya, no? I també els estudis de llengües van a l'alça.
Sí, molt. Han pujat moltíssim l'oferta d'estudis de llengües perquè realment, ho sabem, és una necessitat. I els centres doncs, ho tenen molt clar que cal ser un lloc que és estar aquí al Saló i poder tindre el màxim d'oferta possible d'estudis de llengües. I a més, efectivament, la internacionalització del Saló de l'Ensenyament. Enguany tindrem 12 països representats a nivell d'estudis. És un augment important versus a la darrera edició. I també, per què no dir-ho, a nivell d'Espanya. També cada cop més anem sent més referents a Espanya i a universitats doncs, d'altres punts d'Espanya volen venir a estar presents en el Saló perquè creuen que és una oportunitat de cara a poder tindre alumnat de Catalunya.
Uh-huh. I quin nombre d'assistents s'esperen?
Doncs nosaltres calculem al voltant dels 100.000 assistents. L'any passat vam tindre 105.000 assistents, o sigui que pensem que estarem amb la línia d'assistents. El que passa que a mi aquestes dades tampoc m'agrada molt avançar-les, no? Perquè al final el que és una realitat és que quan acaba el Saló és quan sabem els assistents que han vingut i quan podem donar unes dades doncs, que siguin reals, no?
Clar. Doncs Laura Pararols, directora del Saló de l'Ensenyament, moltíssimes gràcies per explicar-nos com s'encararà una miqueta el Saló aquest any i esperem que sigui un èxit tant pels alumnes que vinguin a orientar-se com per vosaltres mateixos. Així que gràcies.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Les dones representen només un 22% dels professionals que treballen en el camp de la intel·ligència artificial. En els darrers anys hem estat testimonis d'una evolució moderada en la presència de dones a les professions tecnològiques, però aquesta encara es queda molt per sota, amb tan sols el 22% a nivell global. Nosaltres avui volem explicar i volem parlar amb una dona que es dedica precisament en aquest sector i volem que ens expliqui la seva història, la seva evolució i en quin moment va decidir dedicar-se al que es dedica. Maria Mestres, de Data Scientist de Data Harmony, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de unos avances en la profesión que embarca pues tecnología, inteligencia artificial y demás, pero en que aún así ha habido evolución, pero aún queda muchísimo camino por delante, ¿no?
Sí, exacto. Yo ya llevo en el sector más o menos 6-7 años y Y bueno, es verdad que al principio trabajaba casi 100% con hombres y últimamente sí que estoy coincidiendo con más compañeras, pero bueno, el progreso se está viendo, pero muy poco a poco.
Porque tú, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas exactamente?
Yo estudié matemáticas y es verdad que en la carrera sí que coincidí con muchas mujeres, pero creo que ya en el ámbito laboral la mayoría optaron por el ámbito de la educación.
De acuerdo.
Y una vez acabé la carrera, yo me especialicé en análisis de datos y aquí es ya cuando empecé a ver que no era la única, pero era de las pocas. Y bueno, ya en el ámbito de ingeniería informática, pues sí que hablamos de unos números que sorprenden.
Y tú, por ejemplo, María, ¿de dónde cogiste la referencia? ¿En qué momento supiste que te querías dedicar a esto?
Pues la verdad es que bastante tarde, porque yo siempre he sido de letras y es verdad que un profesor sí que me apoyó bastante. Me animó porque la verdad es que me gustaban, se me daban bien y por su consejo pues cogí matemáticas, pero siempre pensando en el ámbito de la educación. Fue ya una vez dentro que empecé a estudiar que me empezó a interesar más la estadística y pues cuando salió la inteligencia artificial, o sea, el análisis de datos, pues me decidí irme por ese camino.
Claro.
Pero yo nunca he tenido una referencia femenina, ¿no? Que me aconsejara o que yo quisiera llegar a ser como ella.
Ahí está, claro. Claro, y supongo que una vez dentro ya te habrás encontrado con todo compañeros, ¿no? También, pues, sintiéndote seguramente de las pocas chicas que había en clase o en la profesión misma. Y supongo que has tenido también que pensar mucho al respecto, ¿no? ¿Qué es lo primero que pensabas, que se te pasaba por la cabeza?
Bueno, como te digo, estudiando sí que coincidía con bastantes chicas, pero ya en el ámbito laboral es cuando se ve esta brecha, se ve que todos sean compañeros, se ven altos directivos son hombres. Y bueno, te da que pensar en, ¿será que hay algún prejuicio? ¿Será que yo me tengo que esforzar más que el resto? ¿O será que a lo mejor nunca voy a poder llegar a un rango tan alto como mis compañeros? Entonces, bueno, a lo mejor en ciertos momentos es un poco frustrante, pero bueno, es un poco una lucha, pero se puede.
¿En algún momento tú te has sentido diferente a ellos? ¿Has sentido que quizás partías con desventaja en ese aspecto?
Pues no diferente. No quiero decir que mis compañeros hubiera como un trato menor, pero tal vez sí que he tenido que esforzarme más o demostrar más para poder llegar al mismo nivel que ellos.
¿Y cómo ves, por ejemplo, el futuro a corto plazo? ¿Crees que habrá más ejemplos de mujeres que se dediquen a estas cosas? ¿Crees que habrá referentes? ¿O por lo que tú ves y por la gente que va subiendo, ves que todo sigue igual?
Yo creo que sí, que dentro de poco podremos ver más referentes femeninos, pero es verdad que para que haya más mujeres, yo creo que todo tiene que empezar desde la educación, desde abajo. Es decir, cosas tan simples como juguetes, como anuncios en televisión, como temas de interés sexualizados, eso hay que trabajarlo y para que cada vez más mujeres se interesen desde pequeñas en el mundo de la ciencia y la tecnología.
Porque tú ves, por ejemplo, que... O sea, ¿cuál ves? ¿Qué es el problema realmente? ¿La falta de referencias, la falta de ejemplos, la falta de... O sea, ¿que no se ve a la mujer en estos campos? Porque, ¿de dónde creéis que sale el problema realmente?
Yo creo que es un poco suma de muchas cosas. No tenemos referentes, o sea, a cualquiera que le preguntes, una científica, como mucho va a conocer una o dos. Desde pequeños creo que al hombre se le inculca más el desarrollo, la innovación, la creación, y a la mujer no tanto. Y entonces eso yo creo que también nos crea una inseguridad, ¿no? A la hora de decidir una carrera, te va a costar más decidirte algo que a lo mejor es desconocido para ti, o que a lo mejor un niño sí que ha tenido desde más pequeño, como más a la mano, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y a partir de ahora qué es lo que quieres hacer, María?
Yo, bueno, estoy feliz con lo que estoy haciendo, entonces me gustaría, pues nada, seguir creciendo, seguir aprendiendo, y yo estoy muy feliz de haber elegido este campo.
Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Ojalá sirvas también tú misma como ejemplo para muchas niñas que te vean y que se inspiren para seguir, por ejemplo, tu mismo camino. Así que te damos las gracias por habernoslo contado y a seguir en este campo que tanto te gusta y nos alegramos de ello. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao.
I parlem també de que la presència femenina no para de créixer en el sector immobiliari. Les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística revelen que el 56% dels treballadors del sector immobiliari són dones, superant el 44% d'homes. Una tendència que no només reflecteix un canvi demogràfic significatiu, sinó que també posa de manifest els rols que les dones exerceixen dins del sector, com per exemple ara sent agents immobiliaris, gestores de propietats o consultores immobiliàries. Un canvi del qual volem parlar avui amb una dona, amb l'Ingrid Marín, que és cofundadora i sòcia directora d'Excellent Real Estate Circle. Ingrid, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días, Mar.
Claro, hablamos en este caso de buenas cifras, buenos porcentajes y con un papel importante de la mujer en el sector inmobiliario, ¿no?
Sí, y además yo preveo que seguirá creciendo el papel de la mujer en el sector inmobiliario, porque este sector reúne varias características que nos encajan mucho las mujeres, ¿no? Entre ellas está la conciliación de la vida laboral y personal, tener libertad para gestionar tus tiempos, y eso da esa flexibilidad horaria, ¿no? Eso permite poder ir a buscar a los niños al cole o ir a recogerlos, ¿no? Que otros trabajos no lo permitirían.
Claro. Claro, ¿cuál es el perfil de las mujeres que se dedican y que están actualmente trabajando en el sector inmobiliario?
Sí, ha habido un cambio de perfil respecto al pasado, ¿no? Anteriormente veíamos un perfil de mujeres entre 30 y 50 años con unos estudios medios. Actualmente el perfil de mujeres que entran en el sector inmobiliario cada vez es más joven y con mayor formación. Uh-huh. Eso permite que no solo, como anteriormente, estaban más en puestos administrativos, permite que tengan ya puestos de liderazgo, ¿no? Trabajen como agentes inmobiliarios, como gestoras de propiedades o consultoras inmobiliarias, ¿no? Eso es muy importante porque ha hecho un cambio de tendencia. Sí que creo que tenemos que seguir trabajando para llegar a puestos más elevados de dirección, ¿no? Yo creo que en los puestos más elevados de dirección en el sector inmobiliario sigue dominado por los hombres. Uh-huh. Y cuesta todavía acceder, ¿no? Y yo encuentro que hay un poco un techo de cristal en ese aspecto que tenemos que seguir trabajando para romperlo. Pero cada vez hay más mujeres mejor formadas, con muy buena actitud para lograrlo, ¿no?
Claro, pese a este avance, ¿no?, que aún queda. Sí que es cierto que los roles que desempeñan dentro de la industria ha cambiado, ¿no? En comparación también a décadas anteriores, ha ido evolucionando y ha ido mejorando también, ¿no?
Sí, es lo que te decía. Tenían unos puestos más
diferentes,
administrativos, las mujeres en el sector.
Exacto.
Y actualmente sí que lideran, gestionan las propiedades, son agentes, son consultoras inmobiliarias, gestoras de patrimonio, pero nos queda, yo creo, un pasito más, ¿no?, para estar en los cuerpos directivos de muchas empresas que siguen dominadas por hombres.
Uh-huh. ¿Y se han tenido que enfrentar durante estos años a diferencias, por ejemplo, a desigualdades en cuanto a oportunidades, a crecimiento profesional? ¿Han tenido que demostrar más que los hombres en este caso?
Yo creo que las mujeres en general siempre tienen que demostrar más que los hombres, ¿no? Incluso cuando hay una gestión de una propiedad, cada vez pasa menos, pero en el pasado, si había un hombre o una mujer, en la operación siempre sentían los propietarios o los compradores que el peso lo tenía que llevar el hombre, ¿no? Que era como el que sabía, y la mujer como el que acompañaba. Eso ya va cambiando, y ya las mujeres gestionan propiedades por ellas mismas, y ellas están muy formadas y muy capacitadas para tener ese rol.
¿El futuro cómo lo veis?
Lo veo muy bueno y muy positivo, porque este sector permite a las mujeres tener mucha libertad y conciliar y poder tener familia a la vez. Entonces yo creo que seguirá creciendo el número de mujeres en el inmobiliario, y cada vez habrá más en puestos directivos, por lo que decíamos, por la alta formación que tienen y que están muy preparadas, ¿no? Yo creo que la mujer tiene una sensibilidad especial, una capacidad de escuchar a los clientes que necesitan, cómo ayudarles, ¿sabes? Entender sus necesidades y acompañarle en todo el proceso. Porque al final, alguien compra una vivienda porque quizá lo compra una vez en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es un momento muy importante, ¿no? Y juegan las emociones, y las mujeres las entendemos muy bien.
Exacto. Toda la razón, la verdad, sí, sí. Pues Ingrid Marín, cofundadora y socia directora de Excellent Real Estate Circle, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos esta evolución de las mujeres en el sector inmobiliario, que también en un futuro pues irá avanzando con las más jóvenes que vayan subiendo y vayan cogiendo estos cargos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mar, a ti por tu atención.
Gracias. I en uns minuts descobrim la nova modalitat de bars que s'estan duent a terme. Fer un cafè a l'hora de que es pot també rentar la roba.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace.
Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Algunos trabajan por la PAC, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí? ¿Por qué no contratan hombres?
Los siete magníficos.
¿Cuántos son?
Ya somos siete. A ver qué pasa.
El sábado a las 6:15 de la tarde, en 13.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, un bar que alhora és una bugaderia on pots anar a rentar la roba. Això és el Lavar Laundry Bar i està a Barcelona. I us imagineu poder prendre un cafè mentre es fa la bugada, mentre renteu la roba? Doncs d'això tracta Lavar Laundry Bar, un negoci pioner que triomfa a l'Eixample i que combina l'autoservei de bugaderia amb un bar-cafeteria i que ha rebut, per cert, per part de l'Ajuntament, el Premi al Comerç Innovador. Avui en volem parlar sobre el tema amb el Gerard Navas, que doncs, va tenir aquesta idea de negoci. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, sou pioners en aquest negoci i ja teniu dos locals a l'Eixample, no?
Sí, exacte. Abans de res, volia fer un apunt.
Sí.
Va ser conjuntament amb la Marta Pérez, també, que vam...
Ah, d'acord.
Si no després em renya. Sí, sí, com bé dius, vam tindre aquesta idea conjuntament i ja hem obert el segon local a l'Eixample. I molt content, sí, ara.
Clar, com va sorgir la idea? Per què us va venir això al cap?
Bé, mira, inicialment teníem ganes de muntar un negoci, estàvem pensant diferents opcions i una d'elles era un bar, però el que també al mateix temps érem usuaris de les bugueries autoservei, les que, bueno, en aquella època s'havien obert moltes i en el barri, quan viatjàvem també ho fèiem servir bastant. I bueno, vam veure que això, que era molt avorrit l'estona d'espera i és allò que et feia cosa marxar per si, jo sé, si algú t'agafava la roba o qualsevol cosa. I llavors, clar, se'ns feia molt llarga l'espera i vam dir, ostres, podem combinar oci i l'activitat quotidiana, que seria genial, no?, per aprofitar el temps, aquest temps de rentat per fer coses, per sociabilitzar o aprofitar i treballar. O, i això, la idea era això, que aprofitar el temps.
Mm-hmm. Clar, d'això ja fa uns 6 anys, no?
Exacte, sí, el juny farà 6 anys ja, sí.
Mm-hmm. I com ha estat l'acollida? Quins són els clients que venen? Ve molta gent?
Bé, molt bé. Bueno, el segon local fa menys d'un any que hem obert, però bueno, mica en mica va tenir bona acollida al barri. Però en el primer, que estava al Consell de 442, portem ja gairebé 6 anys i la veritat és que molt, molt bé, molt contents. Ve molta gent del barri, principalment, gent que viu a prop. Algun turista, algun viatger, però principalment són gent del barri. I això ho vam veure també molt, molt clarament al temps de la pandèmia, que per sort vam poder sobreviure i clar, el client era 100% resident. Llavors allà vam veure que això, que teníem que potenciar aquest tipus de clientela i estar en el barri.
Uh-huh. I el preu?
El preu és pràcticament igual que qualsevol altra bugaderia. Tenim dos tipus de rentats, el petit i el gran. I el petit són 5 euros, el gran 9,80. Bueno, i el petit, bueno, dic petit, però són 11 quilos, que vull dir, ja és una bona...
Sí, sí.
Ja és un tamany bastant gran. I llavors ja el tema de la secadora són 2,50 euros cada 15 minuts.
Mm-hmm. Clar, tot això sumat també al fet de prendre alguna cosa, no? De prendre un cafè,
clar,
en aquest cas.
Clar, perquè...
Sí, digue'm.
Sí, sí. No, dic, però que no és obligatori, vols vindre a rentar i prou,
clar,
o vindre a fer un cafè i ja està, o el que vulguis.
Clar.
Vull dir, al final cadascú és lliure.
Clar, la carta que oferiu és bastant de producte local, no? Per exemple, els cafès són de la botiga El Magnífico, els entrepans,
sí,
els fan, per exemple, amb pa de coca de Folgueroles, vull dir, teniu,
sí,
pastissos també casolans, és molt producte de barri, producte local, no?, també.
Sí, sí, busquem això. També, ja que som un negoci diferent, també tenim, intentem diferenciar-nos dels, diguéssim, dels negocis o bars del voltant i oferir coses locals, coses artesanes, pues, busquem això, no?, la proximitat.
Mm-hmm. Clar, un altre aspecte, en aquest cas, a destacar, a part de que crida l'atenció el fet d'entrar i veure les rentadores i després doncs les taules, no, per prendre alguna cosa, que crida l'atenció el fet de veure-ho junt, també destaca el disseny del local, no? Com ho heu tractat, com ho heu volgut decorar, com es veu tot
bé,
això?
Bé, la idea és, com que hi ha un element, no, que és tan domèstic com és una rentadora, doncs que et sentis com a casa, que sigui una experiència pues, agradable, no?, que estiguis còmode. I, de fet, això, que et vingui de gust pues, mentre rentes la rentadora o prens alguna cosa, pues, sentat en un sofà i llegir un llibre o no sé, relaxar-te, no?, que sigui una estona pues, això, agradable.
Mm-hmm. Com està a casa? Això és la Bar Laundry Bar,
sí,
aquest negoci pioner a l'Eixample, ara ja amb dos establiments. I res, vindrem a rentar la roba i alhora a prendre alguna cosa. Moltíssimes gràcies, Gerard, per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I ara parlem d'hàbits, perquè els espanyols mengem fora de casa cada cop més. De fet, la major part de la població adulta ho fa, i quasi el 74% ho fa els dies de cada dia, generalment perquè l'horari de feina no els permet tornar a casa, segons ho informen en l'últim informe d'alimentació a la societat del segle XXI post-pandèmia, decisió alimentària. Avui sobre el tema i sobretot per enfocar-nos també en com ho podem fer de la millor manera i ja sabeu també doncs, fer-ho de la manera més sostenible possible, volem parlar amb la Meritxell Hernández, que és CEO i fundadora de Roll It. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem d'això, no? La xifra és de que el 70% dels espanyols menja fora de casa amb tàpers, no? Que ens emportem normalment, però que no tenim realment consciència de si ho fem de manera sostenible o no.
Sí, moltes vegades, a veure, és bastant habitual doncs, veure gent que porta el tàper amb una bossa de plàstic perquè no taqui, no? I en el mercat doncs, hi ha altres opcions per poder-ho portar d'una doncs, manera molt més sostenible, no? I sense que generi aquest impacte medioambiental.
Mm-hmm. I quines serien les maneres de fer-ho correctament en aquest cas?
Doncs nosaltres, per exemple, a Roll It tenim una alternativa al portatàpers, que és, doncs això és reutilitzable, i a part, en el nostre cas, tens doncs, un 2x1, per un costat tens un portatàpers i per l'altre, doncs, quan ho obres, tens unes estovalles, no? De manera que et dona ja més avantatges inclús que el transportar el tàpers. Llavors és una manera doncs, molt sostenible perquè evites llançar embalatge superflu i innecessari, com les bosses de plàstic, i és també molt pràctic perquè et serveix d'estovalla i a qualsevol lloc doncs, el pots obrir i tens una superfície neta on pots menjar. No?
Mm-hmm. Exacte, clar. Normalment parlem ara de la gent que s'agafa el menjar de casa, no? Que se'l prepara prèviament i utilitza aquests tàpers perquè, bàsicament, l'opció de menjar fora de restaurant o anar a un bar, tot això, doncs, ho fa molt poca gent, no? Al final, econòmicament, també és insostenible, no diguem. Vull dir, al final, doncs, surt molt més a compte comprar-se el menjar per casa normal i corrent, com sempre, com quan fent la compra, i fer-t'ho a casa i després emportar-t'ho prèviament, no?
Sí, i tant. O sigui, els diners, ja només... O sigui, els diners que t'arribes a estalviar són... Sí, imagina't si vas de menú cada dia, durant tota la teva vida laboral, són milers i milers i milers d'euros que t'estalvies, no? I després també, doncs, el fet de poder menjar d'una manera molt més sana, molt més saludable... això també és molt important. I també el no perdre temps. Clar. Cada vegada doncs, tenim un horari més compacte. Abans, doncs, bueno, ara jo crec que hi ha no tantes empreses que acaben a les 7 de la tarda, però fins fa uns pocs anys era habitual. Llavors, clar, aquests horaris, no?, que estaves 2 hores per menjar, ara no. Ara s'intenta doncs, menjar més ràpid, poder sortir abans, i això també facilita molt.
I com ens hem d'organitzar, per dir-ho d'alguna manera, la setmana a l'hora d'emportar-nos el tàper? És possible fer-ho de manera saludable i ecològica, en aquest cas? Clar, moltes vegades ens fa mandra, no?, el fet de preparar-nos les coses pel dia següent, però, clar, fer un tàper implica també cuinar prèviament a casa i emportar-nos-ho, no? Això es pot fer de manera saludable? Ens ho podem organitzar bé, diguem?
A veure, sempre tot el tema del menjar és una bona planificació. O sigui, més que temps, el que importa és tenir una bona planificació, sobretot comprar doncs, aliments frescos i sants, i això és clau doncs, a l'hora de planificar-te la setmana. Després també doncs, hi ha el que anomenem batch cooking, no? Que és intentar doncs, cuinar amb bateria d'alguna manera, llavors agafar-te un dia de la setmana i aprofitar doncs, per cuinar tot el que vols menjar durant la setmana. Aleshores jo crec que és això, tenir aquest hàbit i crec que es pot aconseguir.
Clar.
Sí, t'estalvia molt temps.
Clar,
també,
clar.
O sigui, és un guany, no?, en tots els aspectes, o sigui, a nivell de temps, a nivell de salut, per la teva butxaca.
Dedica un dia a organitzar-ho tot. I un dels problemes, clar, mediambientals més greus en aquest cas, en el dia a dia, és la quantitat de residus plàstics que generem, no?, en el nostre sí. dia a dia. En aquest cas, amb aquests tàpers i amb aquest mecanisme, ens ho estalviaríem.
Sí, 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 totalment. Sí, sí, ens parem a pensar la quantitat de residus que generem al dia, i ja no només portant el dinar, sinó doncs, també, per exemple, si ens emportem un entrepà, embolicant l'entrepà, no? O sigui, l'enemic número 1, que és el paper d'alumini, no? O sigui,
exacte.
O les bosses de plàstic que s'utilitzen doncs, per posar el sàndwich o els snacks, no? Tot això, per totes aquestes coses, doncs, hi ha alternatives molt més sostenibles.
De fet, a les escoles, no?, quan els nens i nenes s'emportaven l'entrepà, fins fa pocs anys es feia amb el paper d'alumini, fins que,
sí.
no sé si a totes les escoles, però moltes d'elles es va acabar prohibint, no?, i es va començar a demanar l'ús responsable de tàpers i de productes més així, no?, per tal de doncs, reduir aquest impacte mediambiental.
Sí. Així és com vam començar nosaltres doncs, l'any 2008 amb una alternativa al paper d'alumini, que és un embolcall reutilitzable pels entrepans, que és el Book and Roll. I les escoles, en aquest cas, doncs, van acollir doncs, el producte i la idea molt, molt bé, amb els braços oberts. I són moltes escoles les que des d'aquella època fins ara ja han prohibit el paper d'alumini. Jo crec que ja són poques les que deixen portar paper d'alumini i han sigut un dels nostres principals prescriptors a l'hora de recomanar opcions més sostenibles.
Exacte. Doncs Meritxell Hernández, CEO i fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos, guiar-nos una miqueta de com podem portar-nos al dinar en el lloc de feina de manera que no perjudiquem moltíssim el planeta i doncs no utilitzem aquests plàstics tan perjudicials.
Bueno,
moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I ara parlem del Festival Mot, perquè amb el lema Des de dins, la literatura i el jo, el festival d'aquest any reflexiona sobre l'escriptura en primera persona des de gèneres ben diversos com l'autobiografia, l'autoficció, l'autorretrat, l'assaig, la crònica periodística o el dietari de viatges. A més, també compta amb guany amb el crític literari i professor de literatura contemporània de la Universitat de Girona, el Xavier Pla, com a comissari, i avui el tenim al telèfon perquè ens expliqui una mica com serà aquest festival i què és el que el fa tan especial. Xavier Pla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Clar, parlem de lema, Des de dins, la literatura i el jo. Per què se centra en això, l'edició d'enguany?
Bé, el Festival Mot té cada any un comissari al qual doncs, se li fa l'encàrrec d'organitzar la programació del Festival de Literatura Mot i se li proposa doncs, l'elecció d'un lema o d'un tema, no? I en el meu cas em va semblar que seria interessant convidar escriptors i escriptores que escriuen des de dins. Des de dins, evidentment, sempre s'escriu des de dins, però potser hem detectat que ja en els últims anys, des de principis del segle XXI, escriptors, novel·listes, dietaristes, periodistes també, que utilitzen com a matèria literària les seves pròpies vivències, la seva pròpia biografia o la seva pròpia identitat. I ens ha semblat que valia la pena doncs, oferir una programació molt variada sobre aquesta qüestió.
Uh-huh. I com se sent, per exemple, que en aquesta desena edició, perquè ja fa 10 anys del Festival Mot, hagin comptat amb tu no?, com a figura d'escriptor i s'endinsin en el teu personatge, diguem, en aquesta literatura en primera persona?
Bé, en el meu cas només sóc el coordinador, no? Jo no intervinc, jo m'he dedicat doncs, a reflexionar una mica sobre aquesta literatura que podríem anomenar literatura personal, no? Literatura escrita en primera persona, que té tot una passant molt interessant i que ha anat sorgint els últims anys també de gent que explica coses que abans no s'explicaven o que quedaven silenciades, no? Per exemple, doncs, no ho sé, a vegades hi ha doncs, persones que han perdut un fill o que han perdut uns pares o que han tingut un accident o alguna altra mena de trauma i que, doncs, com et deia, fa anys potser el silenci s'hi posava i, en canvi, ara la nostra societat ha anat evolucionant i ha anat madurant i ara es considera que és positiu i símptoma d'una maduresa, no? Doncs verbalitzar el dol, verbalitzar el trauma, verbalitzar la joia, parlar des de dins, parlar d'un mateix, no? I això, doncs, s'afegeix també a tota una tradició de novel·listes i de narradors que amb la matèria biogràfica també juguen amb ells mateixos, juguen amb el seu jo, juguen a desdoblar-se, a deformar-se. I, per tant, el mot d'aquest any 2024 oferirà tota una varietat de joves i grans homes i dones d'estètiques diferents que escriuen des d'aquesta perspectiva.
Mm-hmm, clar, parlarem sobretot de que hi ha molts autors, no?, que conreen, podem dir, aquest jo literari, no? S'acolliran a una quinzena de converses amb una quarantena d'autors, o sigui, hi haurà moltíssima activitat literària en aquest aspecte, amb moltíssims protagonistes, com dèiem, i també, doncs, s'obre com la mirada interior dels escriptors, dieu, per observar aquesta naturalesa del jo i la relació que tenen amb el món, o sigui, se centra moltíssim en aquest aspecte, no?
Sí, sí, potser podem posar alguns exemples, no? Ara penso, per exemple, en una escriptora com la Marta Marín Domine, que ha publicat dos llibres seguits, un que es diu Fugir era el més vell que teníem, i l'altre, diré que m'ho he inventat, que, per dir-ho ràpid, el primer llibre és sobre el seu pare i el segon llibre és sobre la seva mare. Però dir això tampoc no és dir res, perquè, evidentment, quan parla del seu pare o de la seva mare, està parlant, sobretot, d'ella mateixa i de la relació que tenia amb el pare i amb la mare. I fa un pas més i avança ja cap a la narració, cap a l'autoficció, i amb treballant molt bé la llengua, l'estil, les estratègies narratives, doncs es planteja com a problema literari com puc escriure sobre la meva mare, com puc escriure la meva mare, com puc posar paraules a la relació de la maternitat, no?, entre la relació entre una mare i una filla, no? Per mi seria un exemple modèlic d'això que està passant ara i que potser fa 20 o 30 anys no era tan habitual, perquè la narrativa era més basada en la imaginació, en la invenció de personatges, etc.
Mm-hmm. I les novetats que hi ha aquest any, a part d'aquest jo, quines són?
La novetat és acollir en un festival que es fa dos caps de setmana seguits, el primer a Olot i l'altre cap de setmana a Girona, posar en forma de converses, perquè no són conferències, sinó que són converses entre dos escriptors, o un escriptor i un periodista, un escriptor i un crític, escriptors que, com et deia abans, doncs, n'hi ha de molt coneguts i de molt consagrats. Per exemple, doncs, el primer dia a Olot hi ha Sergi Pàmies, que és un dels grans narradors de la literatura catalana actual, o el primer dia a Olot hi ha Enrique Vilamates, que és un reconegut escriptor en llengua castellana, no? És a dir, que d'una banda tenim escriptors molt coneguts i amb una trajectòria i amb una obra que ha anat variant els últims anys, o les últimes dècades fins i tot, i al cantó, doncs, tenim altres joves escriptors que potser comencen o que han començat a publicar i que sintonitzen, per dir-ho així, amb aquesta reflexió que els hem proposat, no? Què vol dir escriure des de dins, des d'un mateix, des del punt de vista ha de ser un mateix.
Mm-hmm. Hi ha talents joves?
Hi ha també bastant. Hem intentat que hi hagi molts escriptors i escriptores joves. Penso ara, per exemple, amb la Júlia Bacardit, penso amb la Anna Pazos, penso amb la Lucía Lismayer, penso també, doncs, amb en Jordi Graupera, és a dir, amb la Laura Ferrero, escriptors i escriptores que no és que comencin ara la seva carrera, sinó que ja comencen a tenir alguns llibres publicats, però que ens sembla que val la pena donar-los l'oportunitat d'explicar als lectors i lectores de Girona i d'Olot, i tant de bo que em vinguin de més lluny, doncs com es plantegen escriure en primera persona, escriure el seu jo, i quins són els problemes, els dubtes o els obstacles que això els hi porta.
Mm-hmm. Doncs Xavier Blanc, comissari de la Universitat de Girona, i, bueno, crític literari i professor de literatura contemporània de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest festival, el Festival Mot, que aquest any doncs, té el lema Des de dins la literatura i el jo. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Continuem després de la publicitat per parlar dels més grans i de la bretxa digital que pateixen a la seva pròpia pell en qüestions tan sèries com de salut.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació dels més grans pel que fa a la digitalització és un fet i quan aquesta està relacionada amb la salut, doncs encara més. I parlem d'un tema relacionat amb la digitalització i tercera edat. Altres cops ja l'hem tractat, però avui volem parlar de que el 14% dels més grans de 65 anys no pot fer gestions sanitàries per internet. I és que la bretxa digital suposa certes dificultats per la gent gran a l'hora d'accedir a aquests serveis tecnològics, cosa que doncs, pot resultar o pot donar una percepció d'exclusió cap a aquest segment de la població, cap a aquest segment de la societat. Sobre el tema, avui en volem parlar amb la Ruth Cuscó, que és directora gerent d'Aixo, una empresa pionera en tecnologia del sector de la salut. Ruth, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta desigualtat en l'accés a internet per les persones més grans i al final doncs, és la coneguda bretxa digital, no?, de la que sempre en parlem i que fa doncs, que tinguin moltíssimes dificultats els més grans a l'hora d'accedir, per exemple, a qüestions de salut perquè ho han de fer a través d'internet, no?
Sí, bueno, tot això, i, bueno, com tothom sap, ja va venir degut a la pandèmia, no?, que no es podien anar als centres sanitaris, no es podien anar als hospitals, no?, i llavors, doncs, ja, bueno, es va posar molt de moda tot aquest tema, i sobretot a la salut tenim aquí a Catalunya La Meva Salut, i tot s'havia de tramitar, i consultes al teu metge de capçalera i a tot, s'havia de fer mitjançant La Meva Salut amb una consulta. I llavors, clar, la gent, doncs, sobretot més gran, de 65 anys, ho tenien molt complicat i continua sent així perquè hi ha molts temes i moltes consultes que te les fan demanar per aquests aplicatius i hi ha gent ja no que no en sàpiga o que no tinguin coneixement, sinó que hi ha molta gent gran que no tenen ni ordinador ni res a casa com per fer-ho.
Exacte. Clar, tot això, com bé comentaves, va sorgir encara amb molta més força arran de la pandèmia, però es van fer denúncies, no? Es va avisar perfectament a tots els centres de la dificultat que suposava, no?, aquesta bretxa digital, aquest fet de que els més grans haguessin d'accedir a internet. S'ha millorat en algun aspecte arran de la pandèmia cap aquí? S'han posat més facilitats cap a aquestes persones?
Aviam, si han posat més facilitats o no, ara està clar que tu ja pots anar al teu ambulatori, bueno, al teu cap de referència, vas a l'hospital, pots fer trucades telefòniques, tot és molt més fàcil, també és veritat que la gent gran s'ha hagut d'espavilar marxes forçades, clar. Perquè també li passava, no?, que tampoc podien veure els familiars i feien videotrucades, no? I mica en mica això ha fet doncs, com espavilar-los una miqueta, perquè fins i tot ara ja hi ha la gent més gran de 74 anys, ja té un... Bueno, hi ha molta gent que ja està avasada a que ha de fer-ho, bueno, que ha de fer servir les tecnologies. Han començat amb un mòbil, bueno, amb un smartphone i coses així, i jo crec que, mica en mica, ells també s'han acostumat una miqueta. Per mi el problema aquí ja és, a part de la gent gran, és el nivell econòmic, l'estat econòmic de cada família, no? Perquè pot ser gran i està molt avançat a fer servir les tecnologies, però pot ser gran i no tenir aquests recursos per poder-ho fer servir.
Clar. Clar, una de les dades que crida l'atenció és que en qüestions de fer gestions sanitàries, habitualment més de la meitat de la gent gran l'utilitzen per fer aquests tipus de gestions, no? El 52%, però d'altres, gairebé el 14% afirma necessitar ajuda per fer-les. I aquí també entra doncs, aquest factor econòmic, no? El fet de que molta gent no s'ho pot permetre, que hi ha gent que viu sola, hi ha gent que necessita ajuda i que no la té en aquest aspecte perquè no té a ningú al costat, no?, amb qui viu i que el pot ajudar, que sigui més jove, per exemple. Llavors, clar, són dos problemes, tant l'econòmic com el de la facilitat aquesta per fer-lo, que s'ajunten i per segons qui, doncs, ho fan encara més complicat, no?
Jo, per mi, sí. Sí, ara ja a títol personal, jo clar, ho veig a casa meva, no? Pues la meva àvia o així, doncs necessita ajuda, clar. Evidentment. Ostres, he de demanar una consulta, vull que la recepta electrònica pues, me l'amplin de data. Totes aquestes coses que s'han de fer per mitjançant la meva salut, doncs clar, necessita ajuda perquè no en sap. No? I llavors, clar, li has de fer tu tenir la meva salut de tota la família per anar fent-li aquestes tasques que podríem fer ells tranquil·lament amb una trucada telefònica.
Exacte.
O llavors són eternes, no t'agafen el telèfon perquè està molt col·lapsat o pel que sigui. Sí que és cert que convé replantejar-se una miqueta aquestes tecnologies per la gent gran com fer-ho, no? Perquè no tothom neix ensenyant. Nosaltres hem nascut amb un ordinador davant, però els que són grans,
exacte,
ja parlem de grans, de 80 anys i així, és molt difícil que puguin fer servir aquestes menes d'aplicatius.
Exacte. El que seria ideal és que existís aquesta tecnologia pels que hem nascut amb això, però que també hi hagués l'altra manera per tal de que no se sentissin excluïts d'aquesta manera, no? No hi ha cap telèfon...
Clar, que se senten exclosos, clar. Ells, clar.
Clar, no hi ha cap telèfon, no hi ha cap mètode que puguin utilitzar, per exemple, aquestes persones que doncs, es troben en aquesta situació? No hi ha res?
Jo ho desconec. Uh-huh. Això sí que no t'ho puc dir, ho desconec.
Bueno,
pel que jo he vist que cada dia i així... La gent tira de la família, que és el
clar,
que té, però
sí,
no tothom
sí.
Té família. Clar, és que hi ha molts estats de les persones, hi ha gent que viu sola, hi ha gent de residències, hi ha gent de mil tipus.
Exacte.
Llavors, doncs, jo crec que tot hauria de ser una miqueta més senzill, que puguin accedir-hi pues, al màxim de gent possible i sobretot gent de la tercera edat que pugui ser més fàcil per ell.
Exacte, i sobretot també en qüestions com aquestes de salut, no? Que no estem parlant de res que
sí,
no sigui
sí.
Important, no? No estem parlant de fer una compra online, per exemple, que també és
clar.
Un altre cas. Però en qüestions de salut, no? Ja sigui mirar un informe, un resultat mèdic, demanar cita prèvia o qualsevol cosa... Doncs, clar,
clar,
són coses sèries que si no ho tens per la mà, és un problema després, no? Així que, Ruth...
Sí, és que la salut, la salut és el que ens preocupa més, però clar, també és que tot el, tots els àmbits van cap a aquest cantó. Si tu has de demanar cita prèvia i Hisenda, et passarà el mateix, no?
Clar.
Ho has de fer online. I Hisenda poder no ens... Bueno, allà sí queda, no? Però la salut és el que ens hi va, no?
I tant.
És, som nosaltres.
I tant. Res més important que això, sí, sí. Doncs Ruth Cuscón, directora d'AXO, aquesta empresa pionera de tecnologia en el sector de la salut. Esperem, si no hi ha ara cap solució encara, doncs esperem que surti d'aquí poc alguna solució per a aquestes persones que se senten excloses en aquest aspecte en qüestions de salut i de tecnologia, precisament doncs per això, perquè són gent de tercera edat i en el món de la digitalització d'aquest internet, doncs no ho tenen tan fàcil i no ho tenen per la mà tant com ho poden tenir els més joves. Així que moltíssimes gràcies per donar-los veu i parlar-ne sobre el tema. Moltíssimes gràcies, Ruth, que vagi molt bé.
A vosaltres. Adéu.
L'addicció a internet és un dels grans signes de la nostra era i malgrat que a molts els hi pugui semblar el contrari, Espanya és un dels països que millor ho està portant, ja que només passem 345 minuts al dia utilitzant internet, una mitjana força baixa, i que ens situa a la cua del rànquing en una enquesta mundial a usuaris entre 16 i 64 anys. Sí, així és, sorprenentment no som els més addictes a internet, i dit d'una altra manera, els espanyols passem 5 hores i 45 minuts utilitzant internet diàriament. Sobre aquestes xifres i aquesta enquesta, en volem parlar amb l'Enrique San Juan, director de Community Internet. Enrique, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos solo por delante de países como Suiza, Bélgica o Francia, ¿no?
Así es, según el estudio que se ha hecho público. Salimos bien parados en ese ranking, cosa que normalmente cuando hay rankings en los que España participa, normalmente no suele salir bien, en este caso sí.
Claro, curiosamente la China también tiene unos números bajos, ¿no? Y el Japón cierra la lista con 225 minutos al día de consumo en Internet. Esto también es sorprendente, ¿no?
Sí, o sea, hay que también entender un poco cómo se ha evaluado el estudio y hace referencia al uso de Internet y cómo lo que ha detectado ese estudio básicamente es el uso racional que se está dando a Internet en los países en los que se lista. Entonces, de esa manera, por ejemplo, encontramos que los mejores puestos son los países como, por ejemplo, tú acabas de citar, Japón, que tiene el número uno, y luego le siguen países del entorno norte europeo, que siempre salen bien situados en la mayoría de índices, y luego vendría España, creo que es por detrás de Francia o así. Con lo cual, no se trata tanto de usar poco Internet, que no, tampoco es un decremento muy, muy grande el que se ha notado de un año a otro, como el uso práctico o específico de Internet para cierto tipo de tareas. Y en ese sentido, creo que es una pauta que se ha observado, o si miras el estudio, pertenece a los países, vamos a llamar, más desarrollados, un uso más práctico y más específico de Internet.
Claro, en el lado contrario está Sudáfrica, que es el país donde los habitantes pasan más horas conectados. Son 9 horas y media al día. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, no abunda en las causas del uso, por ejemplo, en los países que están a la cola, pero sí lo podemos imaginar, ya que en este caso en Sudáfrica se acaba de inaugurar, según el propio estudio indica, una era en la que se quiere fomentar el uso de Internet en el conjunto de la población. Entonces ahí hay una campaña que intenta, pues eso, fomentar ese uso, y hay que tener en cuenta que creo que Sudáfrica, no sé si está en torno a los 40 o 70 millones de habitantes, de los cuales están bastante concentrados en algunas ciudades y desperdigados en el resto del territorio. Así que es normal que también Internet se utilice como un medio no solo de comunicación, sino básicamente de entretenimiento en estos países.
Claro, claro. ¿Dirías que las 5 horas y 45 minutos que pasamos nosotros al día es mucho?
Bueno, habría que también, cosas que el estudio no especifica con exactitud, ver en qué categorías de uso,
claro,
especifica las 5 horas. Porque si tú piensas, por ejemplo, el tiempo que pasamos trabajando, aquellos que trabajamos en el sector servicios, específicamente, por ejemplo, en tu caso, el mío, o de oficinas, o de administrativos, que están todo el día conectados a sistemas a través de Internet, ¿eso cuenta o no cuenta?
Claro.
Entonces, ahí yo creo que se focaliza más en el uso de Internet desde el punto de vista de entretenimiento, que es distinto al de trabajo.
Uh-huh.
En ese sentido, 5 horas, bueno, nuevamente habría que meter ahí toda la parte de streaming, ya que el streaming no viaja por como una cosa mágica por el aire, sino que se transmite a través de Internet. De hecho, uno de los grandes elementos de debate que surgió a raíz del Mobile World era si las empresas de streaming tenían que pagar un canon extra a las de telecos por utilizar el ancho de banda y la infraestructura que están usando, ya que gran parte del uso de Internet se da también en este ámbito. Y por el uso, por ejemplo, de redes sociales, especialmente TikTok, en el ámbito de consumo digital intensivo, ya que, por ejemplo, TikTok, tú sabes que cuando le das a la tecla de TikTok en tu teléfono móvil y vuelves a la conciencia, ha pasado 1 hora, ¿no?
Sí.
O sea, y eso, claro, 1 de 5 ya la tenemos ahí metida. Pero a mí me parece igualmente bastante elevado la cifra. Si la miras así, simplemente en el papel, me parece 5 horas al día conectadas a Internet en el área de entretenimiento, más allá del uso que se le pueda dar académico o profesional, todavía es, me parece mucho, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales razones por las que la gente pasa tiempo en línea? Aparte del entretenimiento, el trabajo, pero claro, ¿por qué?
Sí, el estudio destacaba unas cuantas categorías, dentro de las cuales la primera era obtener información, informarse de cosas. Luego estaba, si la gente quiere estar informada, pues lo hace fundamentalmente a través de línea. Luego, el de las búsquedas es una de las categorías enormes en las que todos buscamos mucha información a través de Internet. Obtener información es prácticamente una de las primeras categorías de uso. Y luego también está el entretenimiento puro. Las personas hemos sustituido los medios de comunicación tradicionales por lo que es Internet. Todo lo que ya no le damos a la tele, se lo damos a Internet. Así que ahí también hay una parte importante.
Uh-huh.
Y incluso viendo tele ya sabemos que el comportamiento de los usuarios actualmente, desde hace ya unos cuantos años, está complementado por pantallas de forma paralela, ya sea el del móvil o de una tablet, viendo la tele. Entonces la televisión pasa a ser un reducto, un comportamiento prácticamente residual de lo que es la primera pantalla ahora, que son los móviles.
Uh-huh.
Y están conectadas a Internet. Y luego también está toda una gran faceta que consume bastante tiempo, pero que también aporta mucho, y es la del cómo, ¿no? Cómo hacer algo. Ahí está toda la parte del aprendizaje, de los cursos, de las habilidades, o del resolver, pues eso, pasos mecánicos o secuenciales de cómo realizar cualquier tarea. Y eso aporta mucho. No solamente consume y hace que la gente esté enganchada a una pantalla, sino que también desarrolla habilidades, sin duda.
Claro, es que si hablamos también del tiempo medio, vemos que incluso siendo muy alta, ¿no?, esta cifra, porque 5 horas, si lo paramos a pensar bien, es bastante. Este tiempo medio ha ido disminuyendo a través de los años, ¿no? A medida que han ido pasando los años, y cada vez utilizamos menos Internet, ¿no parece ser?
Sí, a nivel de tiempo medio, como tú bien has dicho, la gran tendencia o la noticia del informe de este año al cual tú haces referencia hace hincapié precisamente en ese decremento del uso general de Internet, que se sitúa en torno, no estoy seguro, si tú lo tienes por ahí el dato me corriges, pero creo que estaba en torno a un 20%, con lo cual es significativo. Significativo ese pasar de utilizarlo mucho, mucho, como la gran novedad, a darle un uso más racional, que es la conclusión a la que llegaban los autores del estudio, en las cuales los países más avanzados ya no simplemente están en Internet por estar, sino que van a hacer cosas concretas.
Esto puede ser porque hay más concienciación del tema, ¿no? Imagino.
Claro, y también la novedad ha pasado un poco ya es como un recurso común que está en la base de nuestra actividad, tanto profesional como académica como personal, y que se usa para lo que se usa, no para muchas cosas más. No obstante, ahí hay gran potencial todavía en esas 5 horas de hacer mucha cosa.
Exacto. ¿Puede ser que tengamos más la necesidad de desconectar?
Bueno, es difícil hablar de desconexión cuando hablamos de Internet. Sería más bien la de evadirnos, quizá, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que venimos de donde venimos, que es un tiempo de pandemia, en el cual, curiosamente, también los autores del estudio ya indicaban un decremento en el propio momento de pandemia, a pesar del intenso uso que se le dieron a toda la parte digital. Este baremo o este parámetro que utilizan para medir la intensidad, ya se notaba un poco un pequeño decremento en propio tiempo de pandemia. Así que la capacidad de desconexión evidentemente nos la dan, que sería quizá el entretenimiento más que una desconexión por sí, ¿no? El entretenimiento que nos proporciona la red cada vez es más variado, está más fragmentado, hay más oportunidades y los formatos son distintos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cosas como simplemente la radio, que es el medio que nos acoge ahora mismo, también ha desarrollado una especie de brazo paralelo, que son los podcasts y todo lo que es también el consumo de contenidos, quizá como este mismo que estamos haciendo ahora, sí, en diferido a través de Radio La Carta, que eso ya es Internet, y también la televisión en Internet, que lleva directamente a través de datos, todo el consumo también de información a través de los coches, que te lo haces a través de datos de Internet. Así que es bastante variado. Y yo creo que la desconexión sí te desconecta un poco de la realidad, pero por otra parte te aporta en fuentes de mucha índole que también enriquecen parte de la vida, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Pues seguiremos viendo cómo evolucionamos, ¿no? Si seguimos consumiendo más Internet, si por lo contrario vamos a menos, ¿tú qué crees que pasará? ¿Seguiremos estando más desconectados que de normal?
Yo creo que no. Yo creo que, bueno, ahí contradigo un poco el estudio, ¿no? Pero la tendencia ahora, si te fijas, todo lo que está saliendo, por una parte con el metaverso, que se ha estancado un poco el metaverso, ¿eh? Eso también hace referencia al estudio. Uh-huh. Hace una especial mención a ese estancamiento de las criptomonedas, del metaverso, de todo ese tipo de cosas. Han parado un poco su intensidad, pero por otra, como seguramente el conjunto de los oyentes son muy conscientes, todo lo relacionado con la inteligencia artificial está despegando a una velocidad brutal.
Exacto.
Y eso es cálculo puro. O sea, es cálculo puro. De hecho, fíjate que creo que leía en otro informe que una consulta realizada a ChatGPT, por ejemplo, consume, creo que era 2 veces más recursos tecnológicos que una consulta hecha directamente a Google, hablando en capacidad de proceso, pero también en emisiones de carbono y consumo de energía. Con lo cual, ahora mismo, todo lo que es la inteligencia artificial va a suponer un elemento de incremento, yo creo, a la hora de utilizar Internet. Si has realizado cualquier consulta a ChatGPT o si has generado imágenes a través de Midjourney, sabes que ahí hay conexión, hay proceso, y eso está por ver. Será ya motivo del estudio del año que viene.
Así es, está por ver. Veremos a ver con qué nos sorprende esta inteligencia artificial y el mundo de Internet, que cada vez no nos pilla más desprevenidos, ¿no?
Sí,
a ver qué pasa, a ver qué pasa. Enrique San Juan, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
No és estrany, com podreu observar, veure avui en dia a les xarxes socials mares i pares que exposen els seus fills davant l'atenta mirada de milers de seguidors. Una sobreexposició que es coneix com a sharenting, dels termes anglesos share, que vol dir compartir, i parenting, que vol dir paternitat. I és que gairebé el 90% de les famílies comparteixen prop d'una vegada al mes continguts dels seus fills a Internet. No cal ser tampoc conegut o famós per fer-ho, i en moltes ocasions no som conscients de tot el que això pot comportar. Experts de la UOC acaben de publicar un estudi on han analitzat l'exposició dels fills en 4 xarxes socials, com per exemple Instagram, Facebook, TikTok i YouTube, i alerten, atenció, que compartir imatges dels fills a les xarxes comporta riscos pels menors. Sobre el tema volem parlar amb el director de Community Internet Enrique San Juan. Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuáles son los riesgos que comporta este sharenting?
Bueno, uno de los principales riesgos radica en el uso que se puede hacer de las imágenes de los hijos, de nuestros hijos, a través de las redes sociales, ya que, aunque a nosotros nos pueda parecer que las imágenes están carentes de cualquier visión más allá de lo que pueda ser nuestro hijo, lo cierto es que a vista de diferentes colectivos que delinquen con estas imágenes, o simplemente de personas desviadas en sus intereses, pueden llamar la atención o incluso excitarlos, simplemente a la vista de nuestros hijos en cualquiera de sus actividades o manifestaciones.
Claro, imagino que peligros, ¿no?, como la geolocalización, la ciberdelincuencia, también entre otros, deben ser también los riesgos a los que se exponen todos estos niños por estas fotografías, ¿no?
Efectivamente, tal como destacaba Ferran Leroy de la UOC al referirse al informe que han realizado, que es muy bueno, hay un alto porcentaje cuando se incauta material de delictivo de pederastas especialmente, y los revisan los archivos y qué imágenes tienen, etcétera, se han dado cuenta de que un porcentaje muy elevado, creo que alrededor del 60, 70 o por ahí, un porcentaje muy elevado de las imágenes que incautaban eran, vamos a llamar, normales, de niños normales, de bebés normales, que están ahí en una situación normal de familia o de la bañera o en la piscina, y que no son más explícitas que eso, pero ya es suficiente para activar esa parte interna de los pederastas, por ejemplo. Además de eso, por supuesto, está la ciberdelincuencia, que puede, a partir de pequeños detalles, trazar o detectar la localización de los pequeños, en qué ámbitos se encuentran, en qué lugares, en qué parques, en qué ciudades, y a partir de ahí empezar a trazar otro tipo de acciones que pueden llevar a perjudicar notablemente no solo la tranquilidad y la seguridad de padres e hijos en este momento, sino también en el futuro.
Además, creo, ¿no?, que en menos de 10 años los contenidos de abusos sexuales infantiles se han incrementado muchísimo, ¿no?, en Internet.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que Internet es una gran herramienta y siempre lo ha sido y afortunadamente siempre lo será, pero también hay que tener en cuenta que el uso cada vez más creciente de dispositivos que captan imágenes, como los móviles. Todos tenemos móviles, los niños también tienen móviles, y una de las actividades principales es compartir información audiovisual. Y ahí hay un riesgo grande, como decíamos, de identificación y de uso posterior que pueda ser el objeto inicial. A partir de ahí, que puedan hacer extorsiones o amenazas o ciberbullying, o cualquier otra de las variedades delictivas de la red.
Así es. ¿Y España en qué lugar se encuentra por lo que hace a consumidor de este tipo de fotografías?
Pues no tengo ese dato, concretamente, para decirte en la escala que se encuentra. Pero por otros datos que se barajan a nivel de uso de Internet, te diría que debe estar en uno de los elevados, ya que... España destaca en el uso, por ejemplo, de telefonía móvil, destaca en el uso de implementación de ancho de banda grande, como por ejemplo pueden ser fibras, o en su momento lo fueron RDSI, ADSL, o la implantación misma del 5G, que lo que facilita es que el uso masivo de la tecnología de Internet pues nos sitúe, lamentablemente, en un espacio pues destacado. Además, hay que tener en cuenta un factor no menor, que es nuestro clima, que también hace que la capacidad de hacer muchas fotografías en entornos muy ligeros de ropa, que es normal y completamente asumible, pues a vistas de los delincuentes digitales, pues sea un elemento apreciado. Ahí tenemos una fuente grande de imágenes que pueden, como digo, estimular al ojo que está desviado.
Claro. Y hablamos también, ¿no?, de que también hay peligro de esta suplantación de identidad de la que hablamos continuamente, ¿no?, en el día a día, porque hay muchísima suplantación de identidad de diferentes personas, pero claro, lo hablamos en este caso de tema infantil, ¿no?, en cuestión de niños, ¿no? Claro, ¿esto a qué nivel es tan grave, no?
Bueno, en este momento, si lo consideramos que alguien puede coger una imagen de un niño pequeño que en este momento es pequeño, la suplantación de identidad no debería tener mucho riesgo ni sentido, porque ¿qué suplantación se va a hacer en un primer término? Ahora bien, esto, prolongado en los años y proyectado en el futuro, sí, porque a partir de ahí sí que van a tener una fuente de datos, una base de datos importante, de personas con nombre, apellido, localización, gustos, también su relación con la familia, cuántos son, dónde viven, dónde van de vacaciones,
claro,
con quién se relacionan. Y todo ese tipo de información proyectada en el futuro va a poder ser objeto inicial de una ciber, una suplantación de personalidad ocasionalmente que pueda erosionar las actividades de esa persona en el futuro.
Claro, es que al final todos los datos se guardan en internet, ¿no? Quedan grabados y al final, aunque seas un niño ahora, en un futuro te puede perjudicar, ¿no?
Totalmente. Hay que siempre trabajar con la idea o con la premisa de que cualquier dato que uno sube a internet en el mundo digital quedará ahí para siempre y será muy difícil, por no decir casi imposible, retirarlo completamente. En ese sentido, quizá un consejo inmediato que se puede dar a los padres es primero que tengan conciencia de ese hecho y de ese acto, de subir una imagen a entornos digitales, que está muy bien y que poder compartir el júbilo del hijo o de la hija pequeña y lo que ocurre y su cumpleaños y cómo está sonriente frente a un regalo o frente a la compañía de familiares, pero cuidado, porque cuando la subimos estamos regalando esa información a un mundo digital que está compuesto de cosas muy buenas, pero que también tiene sus partes oscuras y grises.
Exacto, exacto. Además, hay unas cifras que me llaman la atención, sobre todo de este estudio, y es que el 23% de los niños tiene presencia en internet incluso antes de nacer, sí, porque sus padres publican estas imágenes,
las psicografías,
¿no? Las psicografías del embarazo. Y el 81%, atención, porque sale en internet justo antes de hacer 6 meses. O sea, son bebés, incluso algunos ni han nacido y ya están en internet. Ahí hace falta, ¿no?, una concienciación quizás del tema, ¿no?, y de que esas imágenes pues no se quedan ahí en la intimidad de tu círculo cercano de gente, sino que navegan en internet y pueden llegar hasta límites que son incontrolables, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Internet es así y tiene esa particularidad. Yo creo que debería ser parte de la educación, vamos a llamar, cívica normal, el de tener esa conciencia de los peligros y de la profundidad que tiene internet. Ya que, por una parte, es muy sano y natural querer, como digo, compartir la alegría de la vida familiar y de los niños con nuestro entorno. Pero, por otra parte, antes de publicar una foto en cualquier entorno digital, especialmente, aunque tengas una red social y lo tengas en modo privado, todo lo que publicas en el mundo digital es susceptible de hacerse una captura de pantalla, de trasladarlo de una plataforma a otra, de darle un uso completamente diferente y en manos de personas que les guste o que tengan en eso su fuente de ingresos, pues puede ser material que luego te vas a encontrar, Dios no lo quiera, en manos de acciones policiales que vas a ver ahí que lo tenían, ¿no?
Y claro, tú, por ejemplo, Enrique, ¿qué motivo dirías que es el motivo principal, ¿no?, o la razón por la cual se exponen tanto los niños en internet? Sobre todo de gente conocida, digamos, ¿no? Porque con gente más desconocida se sabe menos los motivos, ¿no? Quizás es por querer compartir pues esta comunión, ¿no?, este bautizo o un cumpleaños, ¿no?, como comentabas. Pero en gente más conocida o con gente en gente con más seguidores sí que vemos quizás continuamente una exposición de los hijos. ¿Pero por qué motivo?
Bueno, en el mundo de los, vamos a llamar, influencers, aquellos que personas que viven a través de su exposición pública y que con eso ganan tráfico, seguidores, likes y por tanto tienen opciones de ser sponsorizados, pagados, patrocinados por marcas en diferentes ámbitos de su vida, hay algunas líneas que fomentan la visión de ese influencer si tiene una cierta edad, como la parte del family man o family woman, es decir, padres y madres y personas que tienen una vida normal de padres e hijos. Y esa visión los humaniza, por tanto los acerca a la audiencia. Y esa, y cada vez ocurre que publiquen cosas suyas ellos solos, haciendo piruetas o enseñando productos o maquillándose, tienen un cierto alcance, es decir, van a tener un cierto éxito, pero cada vez que publican una foto con su hijo bebé o cosa pequeña, resulta que los índices se disparan, porque existe una mayor empatía y una mayor proximidad hacia la figura del bebé, y la gente se siente naturalmente más contenta y reaccionan más. Entonces resulta que si tú tienes un elemento que te funciona, hablando en valores absolutos, cuando publicas un tipo de contenido u otro, naturalmente te sentirás más tentado a utilizar de forma esporádica o regular ese contenido que te da más resultados. Es simplemente una cuestión matemática y de negocio puro. Lo que pasa es que aquí es cuando el influencer debería hacer el parón, ¿no? Y decir, bueno, está bien que yo baile, cante, haga coreografía sobre mí mismo, pero otra cosa es explotar la imagen del hijo. En ese sentido, la legislación española cede, y bueno, normal, ¿no? La patria potestad está en manos de los padres, que tienen la autoridad última de poder permitir que las imágenes de sus hijos salgan o no, pero frente al propio padre, que tiene esa potestad, está por encima el uso razonable y la conciencia del posible perjuicio que le vas a ocasionar a tu hijo, que no tiene ninguna posibilidad en este momento de defenderse o de tener un criterio o decir que sí, que quiere, o expresar su voluntad. Con lo cual, ahí hay un punto interesante de cara a los padres, yo creo que debería ser reforzado, y sobre todo teniendo en cuenta lo que dices tú, que es origen de esta sesión, y es el posible perjuicio futuro a partir de temas de ciberdelincuencia.
Claro. Y además, una pregunta bastante recurrente, ¿no?, en este caso es, cuando el hijo o la hija crezca, y no le gusta, por ejemplo, este mundo, ¿cómo puede evitar salir a las redes, ¿no?, si ya está expuesta desde un inicio, ¿no?
Pues no lo podrá evitar, me sabe mal decirlo, pero tal cual, o sea, no lo va a poder, ¿cómo lo va a evitar? O sea, va a ser muy difícil.
Ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás, porque eso lo tenemos que tener grabado en la piel o en nuestra conciencia con letras de oro. O sea, todo lo que subes a la red va a quedar ahí, para bien y para mal. Para bien y para mal, va a quedar ahí. Así que será indexable, será encontrable, será buscable. Así que se va a poder enseñar en cualquier momento. Y si no es ahí, cualquier persona puede hacer una captura de pantalla para utilizarla en un futuro. Da igual si la pifiaste con un tuit, te diste cuenta y lo borraste. El tiempo que estuvo visible y online es una potencialidad muy elevada, que alguien puede hacer una captura de pantalla y luego enseñarla en un momento determinado. Eso lo hemos visto un montón de veces con políticos. Tweets absolutamente desgraciados y mal situados, que arruinan carreras políticas. Luego la gente dirá, con o sin razón, vale, pero eso será otra lectura. Pero que ocurre, y el efecto está ahí. Cuando el niño no tiene la capacidad de poder decidir sobre su propia imagen, el responsable directo son los padres. Si los padres carecen de esta conciencia o simplemente actúan en la más absoluta ignorancia, pues no va a haber mucha cosa que hacer, ¿eh? O sea, aunque existan leyes del olvido y procedimientos que pueden hacer que las redes sociales y las plataformas actúen en una línea o en otra, es tal la diversidad de dispositivos y medios en Internet que te lo pueden quitar de Google, pero seguir estando en Facebook, y si no en Twitter, y si no en Twitch, y si no en... vete a saber.
Y ya para acabar, Enrique, claro, ¿es posible compartir fotografías en Internet o datos de manera segura?
No. No existe una manera segura de compartir datos, como no sea, o sea, vamos a ver. Estamos hablando de compartir públicamente. Cuando hablamos compartir públicamente, es prácticamente un oxímoron con seguridad, ¿no? O sea, no, eso es la antítesis. No es seguro. Hacer eso no es seguro. Uh-huh. Ahora, yo le puedo enviar una foto a alguien a través de un sistema más o menos seguro en Internet. Bueno, o sea, hay que pensar que si tú lo pones en un correo electrónico, le llegará a la otra persona y no habrá viajado por el mundo de Internet. Aunque en realidad no es así, porque luego cuando llegue a destino ya estará en manos de la otra persona el decidir qué hace con esa imagen. Si la guarda, si la borra, si la publica en una red, y estamos en lo mismo. O sea, todo lo que sale de nuestras manos al mundo digital ha de considerarse como potencialmente totalmente público
es irrecuperable desde el punto de vista de privacidad. O sea, está ahí, está abierto, lo diste, lo enviaste. Así que deberías haber pensado antes si eso valía la pena o si podías hacer esto o si iba a traer consecuencias negativas para una tercera persona que en este caso, además, es tu hijo.
Pues Enrique San Juan, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros un día más sobre estos riesgos, ¿no? y los peligros que tiene pues el mundo digital y compartir fotografías, en este caso, de un menor, ¿no? De tu hijo, de un familiar pequeño, ¿no? De un niño o de una niña en Internet. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
I d'aquí una estona parlem del gatús, el gat que treballa al Museu Arqueològic de Guissona.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Hola, nada, que sigo en el trabajo. Si puedes, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Acuérdate que tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el Ariel original, que no nos quedaba. Ah, o en la tarrina de fresas de 400 gramos, que están buenísimas, que me encantan. Aprovecha que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, us presentem ara el gatús, aquí, al matí del cap de setmana. Arqueològic de Guissona, a la Segarra, i s'hi poden trobar objectes antics, alguns de l'edat de bronze, però el més rellevant, el que crida més l'atenció, no és cap obra d'art, precisament, sinó un gat de carrer que s'ha convertit en tota una estrella. Ell és el veritable protagonista, és en Catus, i és el primer a rebre els visitants, i no només els rep, sinó que també de vegades els acompanya a fer la visita i es passeja com si fos l'amo del museu. Sobre el tema volem parlar perquè ens expliqui una miqueta com és en Catus amb el David Castellana, que és el director. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, crida l'atenció la història del Museu Arqueològic de Guissona, sobretot pel Catus, no? Aquest gatet que teniu de color negre, és molt, molt, molt negre, no? I doncs que s'ha convertit en el protagonista.
Doncs sí, aquest gat va aparèixer al voltant del museu després de la pandèmia. De fet, la pandèmia ens ha deixat, va ser una etapa dura, però que ens va portar alguns aprenentatges i, en el nostre cas, un regal. Doncs aquest gatet va començar a sovintejar el parc arqueològic, perquè al final el museu és un conjunt patrimonial integrat pel parc i el museu pròpiament, centrat en el món romà. Doncs tenia un ampli espai per percórrer, i el gat doncs, va començar molt per aquest sector. I com que era un gat doncs, així com molt simpàtic i que una mica buscava la nostra atenció, doncs a poc a poc li vam començar a donar menjar, i llavors aquest sovinteig es va convertir doncs, en visites a diari, fins al punt doncs, que va començar a entrar al museu i ja s'hi va quedar.
I qui és el que fa? Rep els visitants? Els acompanya?
Com a bon gat que és un esperit lliure, per tant, fa el que vol i quan vol, de manera que quan li ve de gust, doncs, això, surt a rebre els visitants i els acompanyi si cal a la visita pel parc arqueològic. Té la predilecció pels grups escolars, és a dir, és un gat que, tot i que no és el gat més afectuós del món, és a dir, no se'ns posa la falda quan estem treballant, això agrada als bans i masses. Llavors, quan arriba un grup, sigui un autocar doncs, de jubilats o d'escolars o qualsevol tipus de visita, habitualment els va saludar. I si un grup d'escolars, ja et dic que principalment.
Li agraden els nens i les nenes, sobretot, no?
Sí.
Exacte. I clar, no només s'ha convertit en això, no? Com una espècie de guia, d'acompanyant per totes aquestes persones que venen al museu, sinó que també heu aprofitat la tirada del gat per també doncs, fer-li un compte d'Instagram, crear el seu propi merchandatge, no? Heu fet samarretes també amb la seva cara, així tunejades una miqueta amb també coses del museu. Ai que sí?
Sí, de fet això va ser una proposta doncs, de la responsable de comunicació de la Laura Puig, que va plantejar doncs, l'opció de crear-li un compte d'Instagram com un mitjà de comunicar doncs, el llegat de Guissona d'una forma diferent, moltes vegades d'una forma molt més amena, més propera o una mica més canalla, fins i tot. I realment, doncs, ha fet furor. I clar, una mica el personatge s'ha anat fent gran, ha anat creixent en dimensió, fins al punt de mare, que s'ha convertit en un fenomen pràcticament viral. I llavors, doncs, aquest interès mediàtic doncs, també ens va conduir a una mica aprofitar la tirada per crear aquestes samarretes que tenen una prioritat solidària. Al final, la recaptació es destinarà doncs, a l'Associació de Gats de Guissona, que és un col·lectiu doncs, que vetlla doncs, per això, per aquest tipus d'animals.
Exacte. Precisament d'això t'anava a parlar, no? Aquesta associació amb Gats de Guissona, doncs que al final els diners que es recapten van cap allà, perquè en Gatus era un gat que estava voltant per allà, pel carrer, no? Al final era un gat de carrer que va arribar a vosaltres, però va ser pura casualitat.
Sí, en aquest cas va tenir sort, i doncs, ara, tot i que van tenir l'esperit de gat de carrer i de sortir i fer les seves rondes diàries, per sort aquest gat no ha tingut això. La sort és que ara té algú que se'n fa càrrec, que el cuidem, el vigilem. De fet, un de les coses que ha portat doncs, a adoptar el gat, o que ell ens adoptés a nosaltres, perquè ara pràcticament és a la inversa, és el senyor de la casa, és que estava malalt. I llavors, doncs, precisament per això, doncs, cuidar-lo amb ell i recaptar diners amb ell, que serveixi doncs, per ajudar els altres gats que puguin patir situacions similars.
Clar. I el nom de Catus li veu posar a vosaltres?
No. De fet, ja va néixer com un fenomen de xarxes. I, de fet, abans que tingués el seu compte propi, doncs, des del museu ja s'havia començat a presentar doncs, que aquest gat va per allà. I el que es va fer és plantejar una consulta pública de que la gent doncs, plantegés possibles noms pel gat i amb els noms plantejats es va votar. I el guanyador va ser Catus.
Fixa't, imagina't.
Que era, sí. Perquè respon el nom i bueno, que s'hi sent bé, vaja.
Al final és un fenomen de masses, no? La població de Guissona ha decidit el nom, també és qui ve al museu i doncs, els hi fa de guia, s'està convertint en tot un fenomen, està claríssim, i en Catus doncs, se li espera una carrera prometedora, en aquest cas, en el museu.
Bueno, esperem que sí, i per molts anys, perquè de fet, he de dir que treballar amb un animal és un luxe.
Sí.
Perquè sempre serveix com a via d'escapament i això d'evasió ja és...
Doncs David Castellana, director del Museu Arqueològic de Guissona, vigila que no et tregui el lloc en Catus si es faci ell director, eh? Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres.
I Barcelona és aquest any la capital del còctel creatiu del 14 al 17 de març, un esdeveniment que està promogut per les 50 cocteleries més rellevants de la ciutat on es llueixen els seus còctels estrella i es promou l'art del còctel. Avui en parlem amb el director d'operacions de l'esdeveniment, el Christian Weiss. Christian, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esto se había hecho alguna vez?
Bueno, y un evento así de este calibre es la primera vez que se hace, y más teniendo en cuenta que contamos con el soporte y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona para esta iniciativa. Así que nada, tenemos muchísima ilusión y muchas ganas.
El fin, al final, es convertir Barcelona en una ciudad referente de la coctelería, ¿no?
Sí, bueno, actualmente ya lo es, pero tenemos que aprovechar este tirón para demostrar no solo que somos una categoría puntera, sino que además todas las coctelerías están muy unidas en este sector. Y lo queremos demostrar pues esto en un gran evento donde más de 50 coctelerías nos juntaremos en el mismo espacio para enseñar nuestros cócteles y lo que sabemos hacer.
Claro, ahora me comentabas así en general un poco qué es lo que hacéis, pero Explícame un poquito más cómo vais a hacerlo, qué 50 coctelerías van a ser las que formarán parte de esto, qué cócteles, por ejemplo, podremos ver. ¿Cómo se hará todo esto?
Pues mira, esto es un evento de 4 días, ¿vale? Uh-huh. Donde los 3 primeros días, digamos de jueves a sábado, no hay un emplazamiento físico como tal, sino que el emplazamiento físico es toda la ciudad de Barcelona y más concretamente las coctelerías que están en la ciudad de Barcelona. Entonces cada una presentará una propuesta de un cóctel y varias actividades a poder desarrollar en los espacios. De manera que a través de nuestra web, bcnbarshow.com, podremos encontrar todas las coctelerías participantes distribuidas por diferentes distritos de Barcelona y viendo las diferentes actividades que cada una propone. Uh-huh. Y finalmente, pues terminamos con este gran fin de fiesta que será en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, donde haremos esta unión entre todos y el cliente final de Barcelona, que es a quien va dirigido este evento, pues podrá conocerlas a todas juntas y sobre todo entender que, al igual que pasa con los restaurantes, también existen categorías de coctelerías. No estamos todas dentro del mismo saco, pues hay desde coctelerías clásicas, de autor, de hotel, speakeasy, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y uno de los objetivos es poder llegar a posicionar Barcelona también a nivel internacional, no solo nacional, sino que también fuera nos vean como referentes en cócteles, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos la gran suerte de que por 2 años consecutivos hemos tenido a la número uno del mundo en Barcelona y que las mejores coctelerías están aquí, así que es el mejor momento para seguir demostrándolo.
¿A la gente le gustan mucho los cócteles? ¿Cuál es más o menos el más común, el que la gente suele tomar? ¿Qué tipo de público vemos normalmente consumiendo cócteles?
Pues esto es una pregunta bastante relativa, porque al final ahí hay cócteles para todos los gustos. Yo creo que es un tema tendencia que cada vez se consume más y más cócteles. Y ahí pues te diría de todos, pues desde los más clásicos como Dry Martini Old Fashion hasta los más populares como Mojito, Moscow Mule, Espresso Martini o Forrester Martini, etcétera, etcétera.
Y depende de la generación, ¿consumen más unos que otros o no?
Sí, digamos que generaciones, anteriores, pues consumen de coctelería más clásica, ¿no? Lo que decíamos ahora, que es como Dry Martini, Old Fashioned, Whisky Sour, uh-huh, y demás. Y las nuevas generaciones pues van por un tipo de sabor más fresco, afrutado, incluso de menos graduación alcohólica.
Claro, claro. Y esto supongo que se tiene en cuenta, ¿no? A la hora de hacer este festival, podemos decir, este evento. Claro, supongo que estará abierto para todo tipo de públicos, ¿no? Para todo el mundo amante de los cócteles y también pues encarado pues para la gente que vaya a venir, pero también de cara al futuro, ¿no? Para los más jóvenes que después pues vayan a consumir más cócteles.
Exactamente, es un evento para todos los públicos, ya que cada vez también son más tendencias los cócteles sin alcohol.
Exacto.
Y buscamos eso, pues que sobre todo el cliente final pueda entender qué es lo que hacen las coctelerías en su día a día, entender que además de todos los clásicos también se trabajan mucho los cócteles de autor, y es lo que vamos a buscar, ¿no? Que cada coctelería presente sus propuestas y luego pueda atraer a todo este público luego realmente a los bares, que es donde interesa que pasen cosas.
Claro. ¿Habrá algún ganador o no?
Aquí creo que ganamos todos. Es un evento de comunidad de Barcelona. Para impulsar este gran trabajo que hacemos día a día y no es una competición como tal, sino que al final es un evento tipo feria donde daremos a conocer todo lo que hacemos y ganamos todos.
Muy bien, pues Cristian, director de operaciones del evento este del cóctel, el cóctel creativo de este año 2024, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos esto y lo que vais a hacer en estos próximos días. Gracias.
Gracias a vosotros. Nos vemos en Barcelona Bar Show.
Gracias. Un abrazo. Parlem ara de la nova edició del Festival Gastronòmic Passeig de Gourmets 2024, que es presenta aquest any de manera conjunta pels xefs Martín Berastegui i Carme Ruscalleda, un esdeveniment que un any més, com és tradició, s'apropa fins al Passeig de Gràcia amb una gastronomia d'alta qualitat a través d'una ruta de plats, entrepans d'autor, menús degustació, rebosteria creativa i còctels, dels que volem parlar avui amb la Virginia Antonín, project manager del festival des de l'any 2018. Virginia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Clar, parlem d'aquest passeig de gourmets d'aquest any 2024, que un any més se celebra el Passeig de Gràcia, no?
Sí, 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 tant. Tornem un any més, des del 2018, hem estat tots els anys al mes de març, exceptuant un any que ho vam moure pel tema de la pandèmia, però tornem a les dates inicials i del 7 al 17 de març us esperem a tots.
I què és el que podrem veure aquest any? Quines novetats hi haurà?
Doncs mira, com a novetats d'aquesta edició tenim la rebosteria creativa i els còctels. És veritat que nosaltres des de l'inici sempre hem mogut les activitats perquè el Passeig de Gràcia és un carrer viu que hi passen moltíssimes coses i sempre hem volgut representar tot el que pots gaudir durant l'any en aquests 10 dies de festival, no? Llavors, la ruta de platets o els menús gourmet són activitats que queden des del 2018 i que cada any es repeteixen, però hi ha unes altres que van canviant. Llavors, aquest any doncs hem introduït la part de la rebosteria creativa, principalment perquè volem donar visibilitat també als pastissers de la zona i totes les creativitats que fan dolces. I la part dels còctels doncs, és una fusió una mica que també té molt de sentit pel que és el Passeig de Gràcia, perquè volem portar a la gastronomia tota la sofisticació que hi podem trobar amb les botigues i marques que ja hi són a la zona, no? I de fet hi ha alguns còctels que fan sinergia amb aquestes botigues, com per exemple al restaurant Solomillo podreu provar el còctel de Tous o a l'Hotel de Guan el còctel de Ferragamo, botigues que ja tenen presència al Passeig de Gràcia.
Clar, el Passeig de Gràcia és un focus de turisme, de compres, no? Hi ha moviment constantment i també doncs, les botigues, no? de les que parlaves en aquests moments. Tot això, clar, és a preus reduïts, no? Perquè, clar, a vegades et diuen el Passeig de Gràcia i dius, ostres, quant em costarà això? No? Serà caríssim, segurament. Però en aquest cas no, no?
No, no, no. És a preus populars, la ruta de platets són 10 euros cada platet amb la beguda inclosa a escollir pel client entre una cervesa d'Estrella d'Am, una copa de cava o un refresc de Royal Bliss, i a la resta més o menys és igual perquè la rebosteria són a 8 euros, els còctels són a 15 euros, els menús gourmet són a 55 euros amb una beguda inclosa o amb un maridatge especial de caves per 70 euros. I després hi ha una activitat que sí que no té un preu concret perquè l'hem deixat una mica oberta perquè poguessin també ser creatius en les seves propostes als restaurants, són els entrepàs d'autors, que van ser una novetat l'any passat i que aquest any tornen amb més força i els preus van entre els 9 euros i els 19 euros, també amb la beguda inclosa. I aquí sí que la novetat que hi ha en aquesta edició no és només que els entrepans se sumen més possibilitats per provar, sinó que, a més, els restaurants ofereixen la possibilitat de demanar-ho amb opció sense gluten.
Mm-hmm. Clar, cada cop per apropar...
Hem cregut que és una part molt, molt, molt interessant d'arribar a persones que potser no hi poden, doncs mira, que no es quedin sense provar res.
Exacte, exacte. Parles d'entrepans, també hi ha postres, no?, d'autor en aquest cas. Com són aquests postres?
Doncs mira, les postres tenim de tot, perquè, per exemple, a la botiga de Santa Eulàlia, dins tenen el seu petit restaurant, que es diu De Bistró, i fan els llavis del Cristian Escrivà. Després tenim al Nacional, fan un meló osmotitzat amb sangria i maduixes. Després tenim a l'Hotel de Guan, que fan un milfull de pastís de formatge. I tenim al Mandarín Oriental, que fan un pastís de xocolata i avellana, i a l'Hotel Majestic fan un altre pastís que és de caramel, xocolata i, si no recordo malament, també d'avellana, i la veritat és que tenen tots molt bona pinta.
Clar, tot això suposo que s'engloba, no?, dins d'una temàtica, dins d'algun decorat especial, no?, seguint com una ruta, no?, tot seguint un mateix fil, no? Clar, parlem de sopars temàtics, experiències gourmet, clar, tot va molt més enllà d'uns simples plats.
Sí, o sigui, aquí el que nosaltres volem és que cadascú s'adapti una mica al seu dia a dia, no? De fet, la part de la ruta de platets és l'activitat més popular i és veritat que va molt bé perquè com els horaris estan oberts des del migdia fins a la nit, doncs la gent pot moure's quan vulgui i com vulgui durant els seus dies. La part dels entrepans, nosaltres li vam donar un pensament més enfocat a la gent que té molta pressa i molta gana, que en el dia a dia tenen una reunió i han de marxar però volen dinar bé i mira, tens l'oportunitat de fer un entrepà, que l'entrepà no és el que pensem al cap d'un entrepà així ràpid a qualsevol lloc, sinó que aquests són, per exemple, tenim el restaurant Salomillo, fa una hamburguesa de rúbia gallega amb salsa cafè de París, o a l'hotel Monument fan un brioche amb tonyina i papada ibèrica, que està signat per Martín Berasategui. Sí, són propostes molt atractives, però pensades pel dia a dia, per la gent que té molta pressa, per anar i marxar d'un lloc a un altre. I és veritat que la part més relaxada i la que convida doncs, a gaudir més del servei, de veure aquests impressionants restaurants que tenim al Passeig de Gràcia, amb els menús gourmet, que aquesta és l'única activitat que requereix reserva. La resta estan obertes en els horaris que els restaurants ens indiquen que poden trobar tothom a la pàgina web del festival i allà... És per fer-se la pròpia ruta, cadascú pugui escollir i fer tot el que vulgui.
Exacte. Doncs Virginia Antonín, project manager del festival des de l'any 2018, clar, portes ja moltíssims anys aquí, hauràs vist edicions i edicions i clar, deus tenir ja una experiència en el festival increïble. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta ruta que fareu per tots els restaurants d'aquí de Passeig de Gràcia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, us esperem a tots.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora. Que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.